Carrer Major, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, molt bona tarda i molt bon dia mundial de la ràdio. Passen 4 minuts i mig del punt de les 4 i això en aquesta hora vol dir que ho tenim tot a punt per començar a recórrer el carrer major per excel·lència de tot el Camp de Tarragona. El carrer major de 8 emissores del territori que de la mà de la xarxa de comunicació local cada tarda passegen plegades. I quins passejos! El de fet, aquest d'avui és particular, perquè això que fem de dilluns a divendres de 4 a 7 és màgia. Avui estem de celebració i compartim la festa amb tots vostès. Ai, la ràdio, la gran ràdio, que és un vici. Aquí anem drogats de ràdio. Som uns malalts de ràdio, perquè enganxa la ràdio i enamora. És vital. Moltes gràcies a totes aquelles persones que confien en la ràdio i en la ràdio de proximitat, la ràdio de quilòmetre zero, la ràdio local, la que fa xup-xup a foc lent, la que entra a les cases i explica històries íntimes, la ràdio de la gent. Avui, 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, com sempre i un cop més, ho cridem als quatre vents. Visca la ràdio, una ràdio, aquesta que els oferirem ara que tot just arrenquem la setmana, força especial. Personalment perquè després d'un parèntesi de 3 mesos i amb la línia successòria assegurada, un servidor torna a agafar les regnes del programa i es posa a la seva disposició. Per això, a banda, perquè el carrer major d'avui és diferent i com bé diu el seu nom, avui som al carrer, som a Valls, capital de l'Alt Camp, quilòmetre zero Casteller, capital dels calçots i moltes més coses que explicarem per fer una bona radiografia d'aquesta ciutat i establir ponts i lligams amb les nostres emissores i tot el Camp de Tarragona. I comparteix amb nosaltres aquest set especial de ràdio el company Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Tarragona. Eric, molt bon dia Mundial de la Ràdio, com estàs?
Igualment, molt bon dia Mundial de la Ràdio i molt bé, molt a gust aquí a Valls.
Escolta, fem 5 cèntims a l'audiència. On ens situem, on ens emplacem d'aquesta capital de l'Alt Camp, per si algú que ens estigui escoltant diu jo vull gaudir de com es fa aquesta ràdio en directe.
Doncs mira, som a la zona del Fornàs, al passeig Josep Tarradellas, a tocar del pavelló Xavi Tondo, la zona del Fornàs, així que qui vulgui també venir a veure el carrer Major en directe avui, Dia Mundial de la Ràdio, sí, doncs pots venir-nos a fer companyia, que tenim moltes històries a explicar, i per cert, deixa'm dir que també Eduard, ben tornada de nou en nom de tot l'equip també, que tenia moltes ganes de que tornessis i que ben tornat siguis amb totes les històries que ens expliquis del carrer Major, de mil i més programes més.
Sí senyor, doncs moltes gràcies per aquesta rebuda. Escolta, fem 5 cèntims, que és el que ens espera al llarg d'aquesta primera horeta. Deixem anar caramelets per tal que l'audiència continuï enganxada. De moment de 4 a 5, després ja repassarem el que vindrà més endavant.
Doncs escolta, doncs som a Valls i parlarem evidentment avui, Dia Mundial de la Ràdio, de la ràdio municipal, d'allò que, com bé molt bé explicaves a l'inici, com la ràdio local explica històries, com explica sobretot aquestes complicitats personals, i ho farem primer amb el segon tinent d'alcalde, regidor d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat a l'Ajuntament de Valls, el Jordi Cartanyà, també com a exemple, no?, de la ràdio local aquí a Valls també. Tenen ràdio local, tenen ràdio online i també doncs, són un exemple, no?, de l'aposta per la ràdio local online. A més, també parlarem de ràdio, evidentment, com no podia ser una altra manera, d'experts, amb una persona, sobretot, que podia ser, doncs vaja, un anfitrió de luxe, que és l'Esteve Giral, el president del Col·legi de Periodistes, que el tindrem també a l'altra banda, també parlant sobre el futur de la ràdio i de més, amb companys periodistes, i acabarem també amb els Tonis, que també ens parlaran d'històries de la ràdio, que no hi podien faltar tampoc en aquest Dia Mundial, amb totes les seves històries i cabolles.
Per cert, que avui fem ràdio, però la ràdio es troba en constant evolució, i per tant tots aquells que desitgin també veure com fem ràdio, més enllà d'acompanyar-nos in situ aquí, davant del pavelló Xavier Tondo, on ens trobem nosaltres, també ho poden fer en línia, a través de les xarxes socials, perquè aquest programa es pot veure en imatges, un clàssic també quan sortim al carrer, més enllà d'aquelles entrevistes que es poden seguir en format vídeo quan ens situem també en els estudis. Des d'ara fins a les 7 ens espera tot això i moltes més coses per celebrar com Déu mana el Dia Mundial de la Ràdio. I els diem gràcies un cop més per fer-nos confiança. Els saluden, com sempre, les 8 emissores locals del Camp de Tarragona que fan possible el programa en col·laboració amb la xarxa de comunicació local, amb Quim Espinosa a la producció executiva, Álvaro Rodríguez a la realització tècnica, Adrià Requesens, Anna Plaça, Gemma Bufies, Toni Mateos, Antonio Mellado, Iri Rodríguez, Àngel Amayo, David Fernández i Miquel Llevaria a la producció i guió, i qui els parlen avui des de Valls, Eric Rosique i un servidor de tots vostès, Eduard Virgili. Ho tenim tot a punt, així que comencem.
Carrer Major, la marca del territori a les ràdios locals del Camp de Tarragona.
Per estar ben informats de tot el que passa al Camp de Tarragona, cal estar al cas del que diuen, cal estar al cas del que publiquen les 8 emissores que fan possible Carrer Major. És dilluns 13 de febrer i això és l'Infotarda Daily. Anna Plaça, des d'Ona la Torre, bona tarda. Què tenim avui en portada?
Començarem parlant de la multinacional americana Clarion, que construirà dues grans naus logístiques al polígon industrial de Valls. Una d'elles tindrà 21.000 metres quadrats i l'altra 9.000. El complex contempla o comptarà amb 32 portes de moll i més de 300 places d'aparcament. Per fer-ho possible, l'empresa nord-americana ha comprat un terreny de 53.000 metres quadrats que està situat al voltant d'altres companyies destacades com IKEA, Kellogg's o Lear Corporation. Des de la Cambra de Comerç de Valls han celebrat aquesta inversió que s'anirà materialitzant enguany i, de fet, està previst que les obres acabin el tercer trimestre d'enguany mateix.
Més coses. Entitats socials i ecologistes convoquen una manifestació contra el Hard Rock, el quart cinturó i l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Una concentració que es farà el dia 4 de març a la tarda al centre de Barcelona. De fet, el punt de sortida serà Plaça Catalunya i que es farà sota el lema Defensem la Terra, construïm el futur. El portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, Eloy Redon, ha denunciat l'elevat impacte ambiental d'aquests macroprojectes que s'han inclòs en l'acord de pressupostos.
Des de la nostra perspectiva, uns pressupostos que en principi han de ser progressistes i que estan signats per partits autodenominats d'esquerra no poden seguir en aquesta línia especulativa i en aquesta línia de seguir apostant per macroprojectes sense tenir en consideració no només el medi ambient i no només l'entorn que es veurà directament afectat, sinó les condicions de vida de totes les treballadores que ho patim.
Aquesta concentració s'ha presentat avui, però divendres a la tarda n'hi havia una altra. En aquest cas, la plataforma Aturem Hard Rock es va concentrar davant de la seu dels Serveis Territorials d'Urbanisme per demanar que no s'aprovi el pla director urbanístic.
D'altra banda, l'aeroport de Reus incrementa un 68% les operacions respecte al gener del 2019.
Són les dades que ha facilitat avui AENA, segons les quals aquest últim mes s'ha tancat amb 1.272 operacions. Això suposa un increment del 4,7%, si ho comparem al mateix mes de l'any passat, i d'un 68% respecte al mateix període de 2019, abans de la pandèmia. AENA ha comptabilitzat 391 passatgers aquest mes de gener, xifra que representa un 58% més que l'any passat. En canvi, les dades apunten que el percentatge cau fins al 93% respecte al mateix mes d'abans de la pandèmia.
En successos, detenen un conductor sense permís circulant fent ziga-zagues i sota els efectes de l'alcohol i les drogues a Tarragona.
L'arrestat és un jove de 26 anys. Els Mossos el van interceptar dissabte al matí fent ziga-zagues per l'autopista AP7 al seu pas per Tarragona. Se li imputa un delicte contra la seguretat del trànsit i un altre contra la salut pública per circular sense permís de conduir i, a més, sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Diumenge ahir ja va passar a disposició judicial i, de moment, ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
El PSC oficialitza Montse Adán com a número 2 a les municipals de Tarragona.
Montse Adán, que és l'actual directora de Port Ciutat, ha destacat el fet que s'incorpora en aquesta llista electoral dels socialistes com a independent no adscrit al partit.
Penso que avui en dia és molt important que els partits polítics comptin amb gent independent a les seves llistes. Persones que tenim la nostra professió, la nostra vida personal, no vinculada directament a la política, i que podem aportar una visió nova, una visió diferent, i poder treballar des d'endins de les administracions.
Adán no avança de moment encara cap punt del projecte del Partit Socialista per la ciutat tarragonina, però assenyala que aportarà totes les seves ganes de treballar i experiència.
I a Montblanc, Josep Andreu opta la reelecció com a cap de llista de Montblanc Progressa.
L'alcalde optarà a la reelecció després d'haver estat escollit com a cap llista d'aquesta formació. L'elecció es feia dissabte al matí durant les primàries del nou partit que es presentarà a les eleccions sota el paraigües de Junts per Catalunya. Andreu ha destacat que la seva voluntat és culminar els projectes que hi ha en marxa.
Per altra banda, doncs, el repte de poder tindré encara l'energia i poder tindre la voluntat de fer un pas més endavant i doncs culminar tota aquesta sèrie de projectes que tenim en aquest moment sobre la taula, especialment el tema de Bonpreu, Esclat, i també algunes de les subvencions que ens han otorgat ja i altres que demanarem, sobretot amb el tema de patrimoni.
Aquesta serà la primera vegada que Andreu es presenta a unes eleccions municipals sota la marca de Junts per Catalunya. Fins ara havia estat alcalde amb Agrupament Catalanista, una marca que fins a les darreres eleccions havia utilitzat Esquerra Republicana a Montblanc.
I el Baix Gaià comptarà a partir d'enguany amb les seves jornades gastronòmiques del calçot.
Una iniciativa que s'ha presentat avui que impulsa l'Associació d'Empresaris i Hostaleria del Baix Gaià. La primera edició d'aquestes jornades gastronòmiques es farà del 24 de febrer al 26 de març.
Carrer Major és proximitat.
En esports hem de parlar de la nova derrota del Nàstic de Tarragona.
Els granes van deixar escapar els 3 punts, van perdre per 2-0 davant del Reial Múrcia i ara mateix se situen a 3 punts de la zona de play-off d'ascens, tot i tenir un partit més. Diumenge vinent al migdia, els granes visitaran el Numància. I en bàsquet també hi ha hagut una derrota pel CBT, que va caure al Serrallo, va caure a casa davant el penúltim classificat de la categoria, el Montbus Igualada. I van perdre per un contundent 59-73.
I també hem de parlar avui de Xinos Esport, que ha guanyat la disfressa d'or 2023 a Tarragona amb la temàtica Oceà.
Una comparsa amb una llarga trajectòria de 16 anys i que té l'epicentre al barri de la Granja, un barri de la zona de Ponent de Tarragona. La gala del 2020 no concursaven i acaben formar part del sequi Reial. S'ha de dir que des d'aquesta edició, des del 2020, no hi havia hagut disfressa d'or per les restriccions sanitàries. I enguany han apostat per la temàtica oceà, que ha seduït el jurat. Ells s'han endut aquest trofeu de la disfressa d'or i els segons classificats ha estat per la comparsa Somissarem Urban Style, amb la temàtica l'època daurada de la pirateria.
Carrer Major, fent camp de Tarragona.
Va, dit tot això, coneguem quin temps ens espera de cara a les properes hores i connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Tot i que hem començat la setmana amb ambient fred, hem arribat a tenir fins a 7 graus negatius a Prades o també amb més de 7 graus negatius al Pont de Suert. Tot i aquestes glaçades a primeres hores del dia, al centre de la jornada esperem tenir un ambient força semblant al del diumenge. De fet, es mantindrà l'estabilitat i el cel serè almenys fins al dimarts a migdia. A partir d'aleshores arribaran intervals de núvols alts, mitjans, que seran al cel puntualment enteranyinat, però que en cap cas deixaran precipitació. També tindrem intervals de núvols baixos que afectaran a primeres hores del dimarts i també al final del dia del dilluns a la zona de les Terres de l'Ebre. Aquests estrats baixos podrien ser en forma de boira, sobretot a punts de la vall de l'Ebre. De cara al dimarts tindrem aquests estrats que afectaran també el Ter Sud i també puntualment podrien arribar en forma de boirina a les comarques del litoral de Girona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies. Ara sí, doncs, ho deixarem aquí, Anna Plaça. Gràcies també a tu per aquesta pinzellada informativa amb el més destacat de la jornada al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé, a reveure.
Fins ara, adeu.
I tots vostès poden recuperar l'Info Tarda Daily d'aquest dilluns 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, mitjançant les xarxes socials de les 8 emissores que cada tarda passegen plegades pel carrer Major. Gràcies per seguir-nos.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Són un quart de cinc tocats, Eric, Dia Mundial de la Ràdio, l'Anna Plaça, amb l'informatiu que retrata tot el que succeeix al territori, la tindrem de nou a partir de 6:45 de la tarda, un clàssic també a les acaballes del programa. Per fer això, el xafarder i estar ben informats de tots. En tot cas, nosaltres el que farem ara serà introduir-nos de ple ja en aquesta temàtica, Dia Mundial de la Ràdio, des de Valls, i precisament ens acompanya un representant de la corporació, aquest set de ràdio que tenim instal·lat aquí, just al davant del pavelló Xavier Tondo.
Doncs sí, i tant. Tenim amb nosaltres el Jordi Cartanyà, que és segon tinent d'alcalde i regidor d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat de l'Ajuntament de Valls, avui, que també és Dia Mundial de la Ràdio, i dèiem, anirem coneixent a poc a poc com és Valls, sobretot aquestes interioritats, no?, amb els calçots, amb els castells, però avui també és un exemple Valls de també aposta per una ràdio municipal online, aquests nous temps que estan canviant des de fa ja molt temps, i en aquesta aposta també en parlarem, d'això que també ens lliguen amb les emissores, no?, amb un exemple d'emissores de proximitat del Camp de Tarragona. Senyor Cartanyà, benvingut.
Molt bé, moltes gràcies que hàgiu vingut aquí a Valls a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Nosaltres celebrem els nostres 5 anys de ràdio, que també és un goig fer-ho plegats amb les ràdios del territori.
Molt bon Dia Mundial de la Ràdio, també. Ho ha celebrat d'alguna manera especial, vostè, regidor?
Jo ho he celebrat escoltant la ràdio com cada dia. El meu Dia Mundial de la Ràdio és cada dia, perquè m'aixeco amb les notícies i me'n vaig a dormir també amb la ràdio, vull dir que la ràdio sempre em fa companyia.
Què té la ràdio que enganxa tantíssim? Jo ho deia, en començar el programa. Per alguns, jo m'atreveixo a dir que per aquest equip tan jove que fa possible un programa territorial com aquest, la ràdio, i la ràdio local en concret, és vida o és la vida?
La ràdio té que t'acompanya, que és present mentre fas coses i la pots tenir sempre amb tu. I a més és un mitjà de proximitat, és un mitjà immediat i que et pot apropar, per això l'avantatge de les ràdios locals, et pot apropar el quotidià que no ho tens en cap altre mitjà.
A més, si parlem de ràdio també parlem de veu, aquelles històries locals de quilòmetre zero que a vegades no tenen aquella veu que voldríem, no? I senyor Cartanyà, és el cas de també l'aposta que s'ha fet també per la ràdio municipal, que també aposta també per entitats, i sobretot que hi puguin tenir la seva cabuda i la seva veu, que de vegades queda una mica silenciada, no, en el nostre dia a dia.
Sí, nosaltres quan vam plantejar en reobrir la ràdio, abans a Valls hi havia hagut antigament una ràdio amb una freqüència, nosaltres vam plantejar ja fer el pas cap a una ràdio digital, perquè creiem que el món anava cap aquí, i de fet no ens vam equivocar, perquè el món està anant cap aquí, i que ens permetia el fet de que la ràdio la poguessis escoltar quan volguessis, en el moment que volguessis, i la poguessis portar al mòbil i sentir-la en qualsevol moment. I la vam enfocar en dos àmbits, no? Com bé deies, hi ha el tema... Primer parlàvem de la informació, no? La informació aquella més propera, més de la mateixa ciutat, i hi havia un segon àmbit molt important, que era la dinamització comunitària. La ràdio és un instrument que dona veu a les entitats, que ens ajuda a cohesionar socialment la ciutat, que dona a conèixer aquells projectes que hi ha, que també dona veu a moltes persones que potser no tindrien veu si no fos a través de la ràdio, i això com a ciutat és un instrument que ens dota de molta potència a nivell de cohesió i de ciutat, no?
Regidor, 5 anys després han assolit les fites, han aconseguit els objectius que es marcaven quan posaven en marxa tota aquesta nova manera de fer ràdio?
Sí, jo crec que hem anat aconseguint fites. El que ens queda pendent, doncs, és seguir creixent i créixer una miqueta més. Ara ens hem incorporat a la Xal, el que també ens donarà més visibilitat i també ens donarà més musculatura. Ja hem fet un establiment de servei, per tant tenim una ràdio que és un servei públic municipal, i això també ens dona més força. Per tant, anem cobrint etapes i tenim un nivell de col·laboradors important. Aquest darrer any, doncs, més de 1.000 podcasts. Això vol dir que hi ha molta vida, molta energia i moltes ganes de fer, no?
I el futur també, per tant.
Sí, 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 clar, és que hem d'anar cap aquí.
És que, a més, no només això, sinó de poder donar veu a entitats, aquí també en coneixerem algunes, i també del paper que s'hi dona, no? La ràdio com a eina escolar, com a eina també de distribució d'eines o de fets gastronòmics, com és el cas del calçot, o com pot ser el cas dels castells, o com poden ser els caps dels esports, fan una tasca per intentar, no?, enganxar també aquella gent que estigui una mica, com vol conèixer la ciutat, doncs ho pot fer a través de la ràdio local i la ràdio municipal.
Sí, sí, és clarament un aparador de la ciutat, no? I és una eina de servei, perquè quan parlaves d'esdeveniments esportius, quan retransmets un partit d'aquí Valls, hi ha un seguiment molt ampli, perquè hi ha molta gent que, si no fos per Ràdio Ciutat de Valls, no podria seguir aquell partit, no? Per tant, estem fent aquest servei públic de proximitat i estem donant a conèixer el que passa a la ciutat, no? I això és un servei públic molt interessant de portar a terme. I el fer-ho amb aquest format digital ens permet que moltes entitats i, com deies tu, escoles que participen, doncs ho puguin sentir en diversos moments del dia quan els hi vagi bé, i això és un avantatge, no?, avui en dia.
Mm-hmm. Què diuen vallencs i vallenques d'aquesta ràdio que celebra precisament el 5è aniversari?
Bé, els
vallencs... Se la senten seva?
Sí, hi ha gent... Jo penso que encara hem de profunditzar més en diversos segments de població i en diversos àmbits, però hi ha tot uns grups de gent que col·labora, que tenen els seus entorns, que també ho disfruten i ho gaudeixen, i molta gent que s'informa, perquè quan passa un fet rellevant veus que hi ha un pic de descàrregues de la notícia, no? Per tant, és important. I també, anant a un altre àmbit, no? Hi ha molta gent que descobreix el cuc de la ràdio i el cuc del periodisme a través d'aquestes iniciatives de ràdios de proximitat, no? Quan parles amb molts periodistes, i avui s'ha sentint diversos programes de que celebraven el dia de la ràdio, parlaven dels seus inicis, i molts parlaven de que els seus inicis van ser en petites ràdios locals, no? Per tant, tant de bo d'aquí també puguin sortir futurs grans periodistes,
no? Ràdios locals, que no ràdios de segona, eh?
No, no,
ràdios
no,
no. De primera, igual que altres ràdios d'àmbit nacional.
És que avui en dia el que permet la tecnologia és que aquí mateix, amb quatre coses, puguem estar fent un directe amb una qualitat com si fos qualsevol ràdio de primer nivell, no? Perquè tenim molta més qualitat, molt de més eines, i això ens permet fer una ràdio de molt de nivell, i a més una ràdio amb alguns programes que són molt originals i molt innovadors.
De fet, regidor, a motiu d'aquest 5è aniversari de Ràdio Ciutat de Valls, també dijous passat es va preparar una taula rodona amb periodistes. De fet, nosaltres tindrem també el plaer de saludar-lo d'aquí res, d'aquí uns minutets. Esteve Giral, era el cas del Carles Cortés també, i del Josep Ramon Ruiz de Catalunya Ràdio, i deien aquesta importància del paper de la ràdio local com a eina dinamitzadora, que a vegades els mitjans de Barcelona, doncs, no hi podrien arribar si no fos per les ràdios locals també, molts cops.
És evident. Nosaltres podem posar-nos en el detall i ells han de mirar, han de fer la vista d'ocell, no? I es queden amb les coses de traç gruixut, no? Nosaltres podem anar a la lletra petita i al traç fi de les coses que passen a la ciutat, i a més és el que interessa als veïns i veïnes de Valls.
Fem una cosa, regidor, és que aquí a la meva dreta, mentre vostè parlava, s'hi ha assegut, em penso, algú que coneix molt bé els fonaments de Ràdio Ciutat Valls, que és el periodista i redactor precisament d'aquesta emissora, en David Prats. David, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Edu, i benvingut.
Com estàs?
Bé, avui és un dia especial, no? A casa meva, no? Aquí al barri del Fornàs, doncs celebrant aquest Dia Mundial de la Ràdio.
Casa teva mai més ben dit, eh?
Sí, sí, jo sóc vallenc nascut aquí, sí, sí, sí.
Què és per tu la ràdio, i què és per tu que la ràdio precisament vingui aquí, a casa teva, al teu barri?
la ràdio són històries, i que vinguis a molt poc, a pocs metres d'on vis, doncs és un orgull molt especial per mi. I la veritat, el fet de poder explicar històries des de casa teva, doncs això no té preu, eh? D'alguna manera, no? Terra de castells, terra de calçots, també posats molt amb el camp dels esports, però vaja, fent tot el que convingui, que és l'important, que tota la gent, doncs, se senti seva aquesta ràdio i transmeti també, doncs, a través dels professionals, la informació i també l'entreteniment de proximitat.
Com ha anat el matí? Has fet ràdio?
Sí, hem sobretot recollit les cròniques esportives del cap de setmana, també doncs, recordant, no? Perquè avui fa 5 anys justos que es va posar en marxa aquest projecte i bé, a poc anar creixent per que doncs, ens anem consolidant com a mitjà públic a la nostra ciutat.
Regidor, com s'imagina d'aquí 5 anys Ràdio Ciutat Valls?
Jo abans de passar a la teva pregunta diria que els projectes tenen impulsos, perquè nosaltres com a Ajuntament vam impulsar aquest projecte, però tenen persones, no? I el David és una persona que s'estima la ràdio, que gaudeix fent ràdio i que transporta a l'antena aquesta passió, no? Si no tinguéssim el David, probablement Ràdio Ciutat de Valls no seria el que és, perquè darrere dels projectes sempre hi ha persones apassionades que estimen els projectes i que els fan créixer, no? I jo crec que també és important posar en valor aquesta feina que es fa, no? Perquè si no, faltaria una mica a la veritat del que s'està fent aquí, no? I el que deies, d'aquí 5 anys doncs veig una ràdio amb més col·laboradors, amb més podcast, amb més musculatura, amb presència en totes les comarques d'aquí, amb business de programes i col·laboracions i això, i una ràdio més musculada, més gran i amb més programes.
Jordi Gardanyà, segon tint d'alcalde de l'Ajuntament de Valls, agraïts avui que ens hagin acollit precisament a casa seva i hagi acceptat la invitació per celebrar amb la gent del carrer Major aquest Dia Mundial de la Ràdio.
Molt bé, moltes gràcies i bon Dia Mundial de la Ràdio.
Senyor Gardanyà, que és regidor d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat, també al consistori vallenc. Són 2:15 tocats de 5 de la tarda. David, el regidor, parlava també del paper que desenvolupa aquest cas Ràdio Ciutat Valls a l'hora de dinamitzar la vila socialment, esportivament, gastronòmicament, tradicionalment.
Sí, tenim el que deia, no? Tenim molts actius potents, sobretot castells i calçots, eh? No s'entendria Valls sense mirar el cel, eh? Per exemple, entre novembre i abril, doncs, mengem calçots. Els calçots es mengen drets, mirant el cel. I cap al mes d'abril, maig, sí que és veritat que aquí comencem normalment la temporada castellera oficial per Sant Joan, doncs mirem el cel fins a ben bé el mes d'octubre amb el que són els castells. Aquí tenim doncs també dues grans colles, com són la Colla Vella i la Colla Jove Xiquets de Valls, que bé, en diades castelleres ho hem anat explicant també a través de Ràdio Ciutat de Valls, i vosaltres també aquí al carrer Major a vegades heu fet incisos sí. Castellers, doncs es viuen sobretot les dues grans diades, tant Sant Joan com Sant Úrsula, i aquí doncs hem vist grans castells, per exemple, el 2019, no? Tant la Vella com la Joves a la plaça del Blat, doncs, carregaven el 3-9 sense folre.
Quina gesta.
Sí.
Escolta, parlaves de calçots, quants n'has cruspit tu ja aquesta temporada?
Bé, uns 10, uns 15 normalment. Sí, no... només hem fet una calçotada, de moment, eh? Encara queda molta temporada. Després, com ha de venir el Rafael Castells, segur que ell n'ha menjat molts més que tots nosaltres.
Tu has menjat calçots, Eric, ja?
Jo aquesta temporada no, encara no he tastat, però t'he de dir que queda... És que jo em reservo un dia en què fem tots una calçotada conjunta, clar.
Com tu en Masia, Edu?
Exacte, aquella...
Com? A veure...
Tu en Masia, Valls també és una terra amb moltes masies.
Clar.
I com tu en lloc, fins i tot cultivem a casa els calçots, també.
Semblava com si em llencessis una invitació.
És que està clar,
sí.
No?
Ah, sí,
està clara la invitació.
Per què no? O per què no un dia fer un carrer Major des de prop dels calçots?
Ai, mare de Déu. Aquí sempre ens engresquem, eh? Ja passa això. Qui segur que ha fet ja alguna calçotada aquesta temporada ens acompanya ara mateix a través de la plataforma de videoconferències. És el president del Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació de Tarragona. Esteve Giral, bona tarda i molt bon Dia Mundial de la Ràdio.
Què tal? Bon dia. Com esteu?
Esteve, portem mitja hora bona ja parlant de ràdio, de la potència d'un mitjà com és la ràdio, de la celebració d'una efemèride com aquesta, d'una ràdio que arriba arreu, i en el cas de les ràdios locals, d'aquestes ràdios que treballen tantíssim al quilòmetre zero, que entren a les llars on molts altres mitjans els costa potser una miqueta més. Què significa per tu la ràdio?
Mira, feu una feinada a les ràdios del món local, brutal, ara us escoltava. Arribeu a llocs on segurament no s'hi podria arribar, no? A emissores més generalistes, com pugui ser el cas de RAC1, Travenjuïó, o tantes d'altres, ens és molt complicat anar tant al detall, no? Anar tant a recórrer el territori al pam, no? El pam a pam. I aquesta feina, aquesta feinada, la feina de ràdios locals, i per tant això té un valor enorme. Per mi les ràdios locals també són una gran escola, també en feia referència abans, jo crec que és un gran lloc per començar i per créixer com a periodista, on no oblidar mai la qualitat. Tu comentaves, ràdio local no és pas sinònim de ràdio de menys qualitat, per mi, ni de bon tros. Al contrari, moltes vegades al món de les ràdios locals apareixen iniciatives trencadores que després els altres anem d'aprendre. I deies que és per mi la ràdio, vaja, la ràdio per mi és pràcticament tot, és passió, és entreteniment i és també el dia a dia, no? La feina, el que t'ocupa pràcticament a diari durant un munt d'hores, pendent sempre del que passa. Però per mi la ràdio, sobretot, passió i vida, vaja, per mi la ràdio ho és pràcticament tot.
I Esteve, a més, també sempre has parlat, no? Has fet bandera d'aquella ràdio que pugui ser reposada, intentar explicar les històries que molts cops a vegades no tenim temps d'explicar-les, no? En aquest sentit, com es fa, no? I el paper aquest també que té la ràdio local d'intentar, doncs, donar veu, no? En el municipalisme local, explicar aquestes històries que de vegades no s'arriba, no? En d'altres àmbits per falta de temps o per manca també de profunditat, no? Com t'ho imagines, no? Tot plegat.
Sí, per mi la ràdio, una de les grans virtuts que té és que és un gran aparador on poden aparèixer un munt de veus. La facilitat tècnica, la facilitat tecnològica, perquè al final, per fer ràdio avui en dia, què necessitem? Un telèfon mòbil, una bona cobertura i un micròfon si volem que se'ns escolti una miqueta millor, no? Però la ràdio ens ho ha facilitat molt, ha democratitzat molt això de fer comunicació també a nivell local, perquè no calen molts recursos. I per tant, una de les grans virtuts de la ràdio és que ens permet baixar allò al carrer, al detall, i conèixer històries de vida brutals, no? A mi la ràdio el que em meravella d'ella és que l'obres, no? Obres aquest aparador, aquest escenari, aquesta finestra, i descobreixes vides d'altres persones, d'altra gent, que t'acaben enganxant, no? A mi el que em meravella de la ràdio, segurament us ha passat a vosaltres i a molts dels oients i les oients que ens estan escoltant, no? Estàs seguint un programa, com pugui ser el que esteu fent vosaltres avui des de Valls, t'enganxa una de les històries que t'estan explicant i no pots deixar d'escoltar-la. I potser us ha passat que esteu al cotxe i és que et sap greu fins i tot baixar del cotxe. Allò de fer el traspàs, avui en dia és senzill perquè al final fas el canvi de la ràdio del cotxe al telèfon mòbil moltes vegades. Però són aquelles històries petites que jo crec que es fan grans, que les fa grans la ràdio i que en el món de la ràdio local doncs, et permet descobrir, vaja, històries. Jo sempre tinc una orella posada al món de les ràdios locals perquè és una gran xarxa per caçar i descobrir històries que després podem explicar en ràdios més grans. Ja ho sabeu que això ho fem els periodistes, no? D'estar sempre amb les orelles ben obertes i ben atentes. A mi no em sap greu després dir, doncs, aquesta història l'he descobert en aquell o altre mitjà o perquè l'ha explicat aquest o altre periodista.
Esteve, deies, per fer ràdio o per fer ràdio local potser no calen gaire recursos, però en calen de recursos, s'ha de defensar això. La ràdio local és una ràdio que funciona també amb moltes col·laboracions i aquest programa Carrer Major n'és el clar exemple, però cal també que aquells que la fan possible se la creguin, que aquells que hi han d'invertir hi aboquin també els diners necessaris.
I tant, jo parlava de recursos, sobretot de recursos tecnològics, que abans la tecnologia, jo quan vaig començar en això de la ràdio fa més de 20 anys, clar, necessitaves per fer un programa com el que esteu fent vosaltres, antenes, repetidors, connexions, molts metres de cable, no? I avui en dia amb una bona connexió i amb un bon programa informàtic, doncs pots fer ràdio. de recursos en calen i molts, i sempre defensaré i defensarem, també des del Col·legi de Periodistes, i ara em poso el barret, la dignitat i la dignificació de la gent que treballa en els mitjans locals, a les ràdios locals. Compte que això no ha de ser pas sinònim de precarietat, ni d'estalviar en salaris, ni de voler fer programes per quatre pessetes explotant a professionals com vosaltres, que esteu aquí treballant i que mereixeu, lògicament, el millor salari possible. Calen també, doncs, que la gent s'ho cregui, que la gent del territori s'ho cregui i que la gent del territori aposti. I això vol dir, doncs, patrocinis, això vol dir col·laboracions, això vol dir posar-hi diners, perquè, com diu el meu mestre, o un dels meus mestres, el Toni Clapés, del Versió RAC1, ell diu, està molt bé defensar, no?, que la ràdio és vida, que ens encanta fer ràdio, però s'ha de fer amb qualitat i s'ha de fer amb dignitat i sense precarietat. I per això calen recursos. Per tant, jo parlava de pocs recursos tecnològics, d'humans i de recursos perquè aquestes persones que hi treballen estiguin el millor pagades possible, doncs el primer en reivindicar-ho. Sí que és veritat que també el món de la ràdio local permet que moltes entitats, persones que tenen una altra feina, que tenen una altra professió, doncs puguin treure el cap en programes com el Carrer Major o com tants d'altres i puguin fer també la seva aportació. Però això és una altra cosa, eh? Això és una altra cosa. Els periodistes i els professionals de la ràdio són una cosa, la gent que desinteressadament, perquè li agrada la ràdio i vol fer, doncs, la seva col·laboració, per mi és una altra i de ben diferent.
Jo no afegiré res més en tot això perquè a l'Esteve li ha quedat molt ben dit. Esteve, escolta una cosa, i com t'imagines la ràdio del futur o la ràdio d'aquí a uns quants anys? Dèiem abans que, per exemple, anar escoltant la ràdio al cotxe i baixar a dia d'avui porta una transició molt senzilla per poder continuar escoltant allò que ens ha anat acompanyant durant tot el viatge. O és més, podem fer un parèntesi i ho seguim escoltant en un altre moment. Com t'imagines la ràdio del futur? Escoltàvem Video Kill de Radio Star? No, això no va ser,
no,
i ho podem demostrar a dia d'avui. La ràdio dels propers anys, com serà?
Clar, aquesta és una gran pregunta, eh? És un gran tema. De fet, hi ha moltíssima gent que s'està trencant el cap. Entre d'altres coses, per aconseguir que gent jove com vosaltres, o encara més jove que vosaltres, s'enganxin també a la ràdio. Aquest és un dels grans desafiaments que estan damunt de la taula de moltíssims pensadors creatius, ideòlegs, d'això dels mitjans de comunicació i de la ràdio. Aconseguir que gent de 20 anys, o de menys de 20 anys, pugin també al carro de la ràdio, s'aficionin a la ràdio i estiguin enganxats a la ràdio. Segur que molts ja ho estan fent, però molts d'altres se senten molt més proper un canal de YouTube o un TikTok que no pas una emissora de ràdio. Per tant, aquí també hi hem de lluitar molt. Quina gran oportunitat tenim, jo crec, que la ràdio també la podem fer a través d'aquests altres canals. També podem fer ràdio a través de TikTok, també podem fer ràdio a través de YouTube, perquè al final farem ràdio i la donarem a conèixer a través d'altres vies de comunicació, a través d'altres canals de comunicació. La ràdio del futur, que imagino, per no defugir també la teva pregunta, jo crec que és una ràdio que cada cop estarà més fragmentada, on cada cop hi haurà més productes diferents, on cada cop hi haurà un nivell d'especialització més diferent. Poso exemples, estan apareixent un munt de podcast que tenen èxit i que tenen èxit a partir de l'especialització, a partir, per exemple, de la gent que està boja i que li encanta anar de festivals, a partir de la gent que li encanta i està boja per determinats estils de música, a partir de la gent, doncs, que reivindica, per exemple, una altra manera d'entendre la sexualitat, o que entén i interpreta la vida a partir de la cultura. Això que abans semblava que només podia tenir un petit espai en forma de secció en un programa de ràdio, doncs avui en dia pot tenir un podcast i, per tant, convertir-se pràcticament en un programa per ell mateix. Per tant, jo crec que aquí hi ha una gran oportunitat, s'obre una gran finestra apassionant per crear continguts, però té un gran repte i un gran desafiament, que si no tens una massa crítica més o menys important, difícilment podràs generar recursos, i si no generes molts recursos, doncs no podràs tenir gent ben pagada que estigui fent i produint aquests recursos. Per tant, aquí jo crec que estem en un enorme desafiament. Com en moltes altres coses, els Estats Units ens van per endavant, però ells tenen una gran cosa al seu favor. I ho parlava amb gent que també està estudiant el fenomen ràdio als Estats Units. Ells tenen el gran favor de que tenen una massa crítica enorme, els, no, els anglosaxons, a través de l'anglès, poden traspassar tota mena de fronteres. Nosaltres, els catalans, tenim aquest idioma que ens encanta, que ens enamora i que ens apassiona, però que és més petitet, té una massa crítica més petita. Tenim una finestra al costat que es diu llengua castellana i que fa que molts companys i companyes nostres doncs, també facin ràdio en castellà. Jo no em tanco a res ni tanco cap porta. Al final cadascú troba i busca la seva manera de fer ràdio, la seva manera de guanyar-se la vida, perquè compte, lligat amb allò altre que deia, també.
Sí.
La ràdio ens encanta i ens enamora, però també ens hi hem de guanyar la vida.
Esteve Giral, com sempre un plaer poder conversar amb tu. Ens quedaríem més estona perquè realment ens fa reflexionar, a tots els que ens agrada fer ràdio. Ens haurem d'emplaçar però en una altra ocasió.
Quan vulgueu, jo encantat de que em doneu l'oportunitat de xerrar amb vosaltres. Visca la ràdio, per molts anys a la ràdio i per molts anys a Ràdio Valls, Ràdio Ciutat de Valls, aquest cinquè aniversari, que en siguin molts més. I enhorabona també al carrer Major. M'encanta la ràdio que feu, m'encanta com baixeu al carrer i dureu toms per tants llocs i sou una gran font d'idees també per mi. Una abraçada molt forta i per molts anys.
Moltíssimes gràcies també a l'Esteve Giral i visca la ràdio. L'Esteve, que és corresponsal de RAC1 al nostre territori, col·laborador de La Vanguardia i el president del Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació de Tarragona. David, escolta, ha passat una canallada ara mentre parlava l'Esteve.
Sí.
Venen a la ràdio o què?
Sí, tenim sí? Projectes escolars, per exemple, els coneixerem avui durant el programa d'avui, el cas d'una escola que té fins i tot la seva pròpia ràdio i aprofita també amb una sinergia amb Ràdio Ciutat de Valls de difondre els seus continguts. Una experiència molt interessant que, de fet, ens pel que hem lligat, doncs tindrem una protagonista del que és ràdio a l'Adi Oms.
Vaja, del que és la ràdio, no? D'intentar ser una eina dinamitzadora també de les escoles, de la cultura, dels esports, de molts àmbits, David, com dèiem, aquesta difusió de continguts i sobretot molt important que, tot i canviar els formats i adaptar-nos a aquests nous formats, no? De la ràdio online i local en aquest sentit, tot i així també amb aquest segell de reivindicar el paper del periodisme, sobretot.
Reivindicar el paper del periodisme, Eric, i també d'alguna manera no oblidar que el transistor de tota la vida sempre doncs, està a la casa de qualsevol. La gent sí que la ràdio ha evolucionat, com ara estem fent, per exemple, un programa de ràdio, però també es pot veure per YouTube, ens veiem les cares, però al final l'origen és el transistor, no? Els primers transistors que hi van haver, no? On es podia escoltar doncs, qualsevol frase, no? Dita i ser escoltada, no?
Sí.
Que al final també doncs és l'essència, no? Que la gent acostuma sempre a tenir el seu transistor o al final la ràdio del cotxe, no? Per poder-la escoltar. Al final, però, això ha evolucionat, també dispositius mòbils, xarxes socials, és a dir, la ràdio ha fet el pas en el que es diu la transmèdia, no?
Escolta, va molt bé que hagis dit tot això perquè ens servirà per enllaçar en les següents qüestions que posarem damunt la taula. Bé, nosaltres no les posarem, sinó que seran els Tonis del programa, en Toni Mateus i l'Antoni Mellado, a qui saludarem ara als estudis de Ràdio La Selva. David, escolta, per molts anys.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia Mundial de Ràdio. Suposo que ara tu ja encadenes també aquestes jornades
mataronianes, no?
Exacte.
Maratonianes,
això mateix.
Sí.
Mira, hem fet també la pífia. Això també tindria cabuda, en els programes de...
Sempre qualsevol... Al final sempre rectifiques. En el món casteller a vegades t'equivoques, però has de rectificar.
Hi ha ràdio avui encara? Per quantes hores tens ràdio?
Bueno, avui ja acabar de resumir el que ha passat avui, ja preparant-se per demà. Sí, encara un parell d'horetes encara ens hi posem.
Doncs escolta, bona feina i visca la ràdio.
A vosaltres i visca la ràdio i també felicitat Ràdio Ciutat de Valls per molts anys més.
Passen dos minuts al punt de 3:45 de la tarda. Va, anem cap als estudis de Ràdio La Selva perquè allí tenim els Tonis. Toni Mateus, Antoni Mellado, bona tarda, molt bon dia Mundial de la Ràdio. Suposo que avui més que mai esteu espectaculars.
Com ho saps, Virgili?
Ben tornat, Eduard.
Ben tornat, eh?
Moltíssimes gràcies.
Has fet una Mataró? He fet
una Mataró, sí senyor. Sí, sí,
molt
sí.
Bé, molt bé.
El que deies, Eduard, feliç dia de la ràdio, a tu, a tothom qui ens està escoltant. Pels Tonis, tots els dies, ja ho saps, són el dia de la ràdio, aquest meravellós invent de...
Home, Marconi, no? A la facultat diuen Marconi.
Ah, doncs la facultat...
A veure, molts consideren Nikola Tesla, sí, nascut el 1856 i mort el 43, el 1943, com el veritable inventor de la ràdio. Encara que va ser Guglielmo Marconi, el que deies tu, nascut el 1874, una mica més tard, i mort una mica abans, el 1937, qui va presentar la patent el 1904.
Estimats inventors del Camp de Tarragona, recordeu sempre a patentar el vostre invent. No sigui cas de que vingui un Marconi de torn i us robi la idea. Gràcies a aquesta patent, molts consideren, fins i tot a la facultat, com ha dit el Virgili, a Marconi com l'inventor de la ràdio. I el 1909, gràcies a això, va rebre el Premi Nobel de Física per la seva contribució a la telegrafia sense fils.
Tot això, tot plegat, es remunta al 1895, quan en Nikola Tesla, l'inventor friki, que es va enamorar d'un colom... Sí, sí.
Comor? Comor?
Tal com ho sentiu, eh?
Comor?
D'un colom. Tesla estava obsessionat amb els coloms i un va dir fins i tot que era la seva raó de viure.
Que bonic, l'amor amb un colom.
Fixa't, eh? Demà que és Sant Valentí, eh?
Ai, sí.
Love is in the air. Doncs el 1895 ja havia inventat un sistema per a transmetre missatges de veu sense fils.
No obstant això, com hem dit, va ser en Marconi qui va utilitzar l'invent d'en Tesla, i el 1899 Marconi va realitzar la primera comunicació sense cables. Va enviar un missatge entre Dover, que estava a Anglaterra, fins a Boulogne, a la França, a una distància de 48 quilòmetres.
Un parell d'anys més tard, el 1901, va ampliar aquesta distància i va realitzar la primera transmissió que va creuar l'oceà Atlàntic. Tres anys més tard va registrar la patent i per aquests motius doncs, molts creuen que va ser en Marconi el seu inventor.
I no va ser fins al 1943, Eduard Virgili, quan la Cort Suprema dels Estats Units va reconèixer a Nikola Tesla com l'inventor de la ràdio i li va retornar la patent en poder de Marconi fins llavors. Al poc, el Nikola Tesla va morir. Hòstia, tu, va disfrutar de poc de la patent.
Quina va ser la primera retransmissió radiofònica de la història? Doncs va ser un carrer major especial? No.
No, home, des de no. Valls.
Haurem d'esperar sí, per no, això, eh? No. La primera es va produir la nit de Nadal del 1906, quan des de la Brand Rock Station a Massachusetts es va poder escoltar la cançó Oh Holy Night i alguns versos de la Bíblia en una nit tan màgica com la nit de Nadal.
I els aparells de la ràdio van ser creats el 1910, quan Henry H.C., en Dubois i en
a veure si en aquest temps que no hi he sigut, a veure si hem millorat la pronunciation.
Ok, Henry H.C., Dunvody i sí? Greenleaf Witter-Pickard, els dos germans Witter-Pickard, van inventar la ràdio de galena. 10 anys després van començar les primeres transmissions regulars a programes d'entreteniment. En Jordi Hurtado ens ho ha explicat, sí, sí. La ràdio i la tele, dos grans invents que sempre han anat gairebé de la mà. Avui, per posar aquesta cirereta especial a la nostra secció, et portem sèries de televisió on la ràdio és la protagonista, Eduard Virgili.
Home, sí, ràdio Bofarull.
A veure...
Spoiler?
Spoiler?
Les sèries sí, ambientades en l'univers...
Ja veurem.
Ja veurem. Les sèries ambientades en l'univers de la ràdio doncs, solen ensenyar-nos el treball diari que realitzen els professionals d'aquest mitjà. A més, la ràdio també ha format part de la trama de moltes sèries per fet que els seus personatges protagonistes treballen en aquest mitjà o participen en un programa radiofònic. Comencem amb una de les darreres, eh? Que s'ha pogut veure, parlem de la noche de... Los Reyes de la Noche.
Los Reyes de la Noche.
La noche... El cóndor.
Comenzamos con un programón.
A celebrar.
A celebrarlo, porque es la gran rivalidad entre dos periodistas esportivos que buscan aconseguir la major audiència possible per als seus programes de ràdio, que és el pa nostre de les ràdios i també l'argument de ficció de Reyes de la Noche, de Movistar Plus. En Javier Gutiérrez i en Miqui Esparvé són els seus principals protagonistes. Ambientada en una època de canvi, Eduard, on el futbol és l'opi del poble, encara ho és, Paco el Cóndor, ojo al dato, Paco el Cóndor, Gutiérrez, que és el Javier Gutiérrez, és un periodista consolidat amb una gran influència a la ràdio, però la seva hegemonia perilla amb l'enlairament d'una carrera personal del seu deixeble, J. Montes, que és el Miqui Esparvé.
I quan en Paco fitxa per una nova cadena, en J, doncs es quedarà amb el seu lloc. El conflicte entre tots dos és la base d'aquesta sèrie, on la ràdio té un paper fonamental en el context en el qual es desenvolupa, que es converteix gairebé en un personatge més de la sèrie. En recorda, i molt, a la rivalitat, a veure si te'n recordes, Eduard Virgili, que va haver-hi fa anys, entre José María García i José Ramón de la Morena, però sí. Això és producte de la vostra imaginació.
Això diuen, però és que són clavats tots dos, són clavats tots dos. Anem amb una altra, a veure si et sona aquesta.
Home, aquest és un clàssic també, eh?
Sí senyor, els membres de l'emissora de la WKRP, els protagonistes de Radio Cincinnati. Una ficció americana emesa a principis dels 80 i que gira entorn del dia a dia dels treballadors d'aquesta emissora quan la seva vida canvia per complet davant de l'arribada d'un nou director de continguts. L'oportunitat de créixer surt quan el propietari de l'emissora decideix canviar radicalment l'essència de la seva empresa i convertir-la en una ràdio molt més moderna.
Inoblidables personatges com Andy, el seu nou director, el gran Johnny Fever i el seu programa de rock.
Oh, Johnny Fever, sí.
La Jennifer, la secretària que solucionava problemes, o en Les Nesman, el periodisme tímid. La sèrie ens va doncs mostrar els secrets d'una modesta ràdio local que buscava créixer i aconseguir fama entre els seus oients. Benvinguts a la WKRP, Ràdio Cincinnati.
I anem amb la tercera, Eduard Virgili, Frasier.
Así que como recompensa me he comprado lo que siempre había deseado. Un velero de 15 metros que me ha costado... ¿Sabe cuánto me ha costado? 300 de los grandes.
Frasier va sorgir de l'èxit de Cheers l'any 1993, doncs estrenaven aquesta sitcom, ficció que et centrava en les aventures i desventures del doctor Frasier Crane, el Kelsey Grammer, que tornava a Seattle, on es convertia en el presentador d'un popular consultori radiofònic per l'emissora KACL.
D'aquesta manera, l'eix central de la vida d'en Frasier gira entorn del seu treball a la ràdio, on doncs atén els dubtes i preguntes dels seus peculiars oients que acudeixen a ell a la recerca d'ajuda. No podem deixar de banda també els papers del seu pare, el seu germà petit, la cuidadora i el gos, que fins i tot tenia club
sí,
de fans.
I tant, i tant, i tant, que sí. Anem amb la quarta, Doctor en Alaska.
He estado donde yo estoy esta noche, en el lugar del accidente del amor no correspondido.
Oh, y os habéis preguntado, qué gran, qué gran, qué gran aquí. El Chris. Es pot veure a mateix a Filmin, l'han recuperat, ens narra les peripècies del dia a dia d'un doctor de Nova York que ha de treballar en un petit poble de, anomenat Sicily, a Alaska. Allà, entre molts personatges, es troba en Chris Stevens, un locutor de ràdio de la petita emissora K-Oso, o la KBHR.
Cada matí feia el seu programa, Chris al matí, des d'allà ens feia creure en el poder de la paraula. En Chris és un exconvicte de Virgínia amb un passat fosc, és un personatge culte i sincer que exerceix de filòsof a través de les zones de K-Oso. A molts ens va fer estimar l'ofici de la ràdio.
Sí.
I com has dit
nois,
tu, Eduard
nois,
Virgínia?
Nois, no, com he dit jo, com he dit jo, ens esperarem.
Ens esperarem.
Guardem el caramelet.
Guardarem la cigareta final,
després
no?
Del butlletí informatiu de les 5, et sembla?
Em sembla fantàstic, aquí estarem naltros i vosaltres des de Valls.
De seguida tornem als estudis de Ràdio La Selva amb Antoni Mateus i l'Antonio Mellado, els Tonis, que avui ens repassen la història de la ràdio, o no, com sempre, a la seva manera. Nois, ara de seguida tornem a casa vostra. Eric, petita pausa i de seguida tornem?
Petita pausa i tornem.
Doncs vostès no canviïn de dial, això és Carrer Major, avui, especial des de Valls, en el Dia Mundial de la Ràdio. Fins ara.
Esa forma suya de peinarse. Y al poco tiempo lo que te gustaba.
Solo quiero correr. Super, super. Algo que me duele un poco. Super, superficial. Siempre pido la verdad. Super, super. Y luego miento como un loco. Super, superficial. No sé si estoy buscando amor o buscando sexo en internet. Te como el culo en Instagram, pero en la calle no te puedo ni ver. Adictos a los cuerpos y a las caras operadas y a las mamadas sobreactuadas. No sé por qué hacemos esta música enlatada. Un par de años esta mierda vale nada. Solo quiero algo real. Super, super. Algo que me duele un poco. Super, superficial. Siempre pido la verdad. Super, super. Y luego miento como un loco. Super,
superficial. Solo quiero lo real. Todos influyentes, todos son celebridades. Eres camarero, pero mienta a los chavales. Te invitan a eventos repletos de subnormales. Tu cara parece 3D, no es real. Es cartón, piel, una manualidad. Te queda perfecto, la verdad. Te quiero partir por la mitad. No sé si estoy comprando alcohol o si me siento un poco solo. No sé si escribo por amor para forrarme como todos. Solo quiero lo real. Sexo en internet, te como el culo en Instagram, pero en la calle no te puedo ni ver. Adictos a los cuerpos y a las caras operadas y a las mamadas sobreactuadas. No sé por qué hacemos esta música enlatada. En par de años esta mierda vale nada. Solo quiero correr.
Avui els treballadors de les residències Balàfia 1 i 2 s'han concentrat per reclamar una millora de les seves condicions laborals i salarials. Des de Balàfia ja informant en directe l'Alba Amor, du a Ulla i de Ràdio. Bona tarda, Alba.
Bona tarda. Denunciem que l'aplicació de dos convenis diferents provoca que hi hagi treballadors de primera i de segona en un mateix centre de treball i, per tant, reclamen un conveni propi. Proposen augmentar un 4% els seus salaris, augmentar uns 5 euros del que estigui treballat i també que se'l reconegui la carrera professional, entre altres mesures. Així, quan s'acaba el mes de desembre passat, la gestió de serveis sanitaris, que és l'empresa que gestiona els centres residencials, i des del mes de desembre fins ara no han rebut resposta i és per això que inicien accions de protesta. No és la primera vegada que aquests treballadors reclamen millores, ja ho van fer fa 8 anys quan l'empresa ja es va comprometre a fer millores, les millores que segons els treballadors encara no han arribat. Davant aquesta situació, els empleats no descarten convocar noves mobilitacions si no s'arriba a un consens els propers dies.
Gràcies, Alba, des de Balàfia. Seguirem pendents d'aquest tema. Solidaritat de Badalona, Can Pepus, acollirà des d'aquest dimarts 14 de febrer el punt de recollida de material per a les víctimes del terratrèmol de Turquia i Síria. L'Ajuntament, a través de diverses entitats d'ajuda humanitària i el Consolat de Turquia, gestionarà la recaptació del material necessari per enviar a les zones afectades pel sisme. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Els organitzadors demanen roba d'abric per combatre el fred, material sanitari, menjar i per nadons. El consistori també treballa la creació d'un menjador nadó que pugui fer menjar per diversos punts del país, tenint en compte que l'entrada de poblacions a Síria és molt més complicada que a Turquia. Ho explica el regidor de Protecció a les Persones, David Torrents.
Si no, vol dir que està treballant in situ a la zona del terratrèmol i que recolarem aquest material cap amb ells. Aquí estem obrint una segona via, que és la creació d'un menjador nadó, perquè estan patint molt les conseqüències del terratrèmol. També sabeu que hi ha dos edificis que han col·lapsat. Estan instal·lant hospitals de campanya i també estem traslladant la gent, ja estan dient com a mínim mig any en tendes de campanya i intentarem canalitzar aquesta ajuda.
Segons Torrents, l'emergència ve a disminuir perquè cada vegada hi ha menys pervivència per les runes. Per això el que demana la llei d'algunes entitats que treballen al territori va de sacar l'estabilització de milers de ferits que s'han quedat sense llar. Per què pos, ubicat al carrer de Francesc Macià 54, estarà obert a la ciutadania de 10 a 2 i de 4 a 8 per a la recollida d'ajuda humanitària.
De fet, ja són més de 34.000 les víctimes mortals pels terratrèmols a Turquia i Síria. Segons les últimes actualitzacions, Turquia ha registrat 29.000 morts, mentre que la suma a Síria creix fins als 4.500, incloent les zones controlades pels rebels. Les darreres dades arriben just una setmana després de la catàstrofe i en un moment en què els primers convois d'ajuda humanitària arriben a les zones rebels de Síria. Més temes, la plantilla del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida que atén víctimes de violència masclista a Barcelona convoca vaga pel 23 de febrer. La decisió arriba després de mesos durant els quals els treballadors han tramès a la gerència i les direccions de l'Institut Municipal de Serveis Socials la necessitat de reforçar els recursos humans i materials. I en esports, des de les 10 del matí són obertes les 14 delegacions de la Federació Catalana de Futbol per escollir el nou president i la seva junta directiva. En la repetició de les eleccions celebrades al maig de l'any passat concorren tres candidats, Pep Palacios, Juanjo Isern i el fins ara president Joan Soteres. I fins aquí les notícies en xarxa.
La ràdio és sentiment. Des de Ràdio Arenys en el Dia Mundial de la Ràdio.
El programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, molt bona tarda. De nou són les 5:04 i estan escoltant Carrer Major, el programa de 8 emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Com estan? Esperem que ben atents a tot el que els expliquem a la seva sintonia de proximitat. Més que res perquè la ràdio té això, enganxa, com dèiem ara tot just fa una horeta quan ens hi hem posat. Perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio i tot l'equip que fa possible aquest passeig radiofònic els agraeix que sintonitzin el programa que explica històries personals i properes a cau d'orella. Un equip que compta, agafin-se fort. Formem Ràdio Ciutat de Tarragona, la nova Ràdio de Reus, Ràdio Montblanc, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ràdio La Selva, BXC Ràdio, Ona la Torre i Altafulla Ràdio, i tots els i les professionals que hi treballen, així com la vintena de bons col·laboradors i col·laboradores que periòdicament passen pels micròfons de Carrer Major. Tots ells i elles són la ràdio i aquest dilluns 13 de febrer els desitgen un molt bon Dia Mundial de la Ràdio. Avui som a Valls, en el marc d'aquest programa especial que ens durà fins que siguin bo i les 7, i just aquí al meu costat tinc el company Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Eric, bona tarda de nou.
Bona tarda, Edu, de nou.
Recordem a tots els oients que ens estan escoltant ara mateix des de la capital de l'Alt Camp, que ens trobem just al davant del pavelló Xavier Tondo, el Fornàs.
Exacte,
per tant,
Josep Tarradellas.
Si algú desitja també veure, gaudir de com es fa la ràdio en directe i des del carrer, que s'agosti fins aquí. És una bona oportunitat també per conèixer com es fa aquesta ràdio de quilòmetre zero.
I tant, jo he recollit inputs de que ha arribat gent que s'ha aturat i de més, que ha vist com hem fet ràdio i que els ha agradat moltíssim. Així que si volen passar per aquí, al Passeig Tarradellas, aquí al costat, a ben tocar del pavelló Xavi Tondo de Valls, doncs aquí estem per celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio, que una hora que ja hem encetat, que s'ha passat absolutament volant.
I tant. La ràdio, aquella gent que la fa possible des d'un i altre cantó, i el bo i millor que ens ofereix és avui l'eix vertebrador d'aquest Carrer Major especial i que desitgem que sigui del seu gust. Tenim per davant encara dues hores ben bones de programa que volem fer al seu costat, de passeig, de Carrer Major, de proximitat local i quilòmetre zero.
Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
Però hem marxat fa un momentet de publicitat mentre conversàvem amb els Tonis, en Toni Mateus i l'Antonio Mellado, els nostres companys de Ràdio La Selva, que ens han repassat a la seva manera els orígens de la ràdio, allí on trobem les beceroles d'això que fem nosaltres cada tarda. I nois, ens heu fet també un retrat de com la ràdio ha tingut presència en sèries televisives i a la televisió o a la gran pantalla en concret. Però ens n'hem deixat una pel final, que és emblemàtica. De ben segur que molts dels nostres oients ara mateix recorden.
Sí, hem parlat de Reyes de la Noche, una grandíssima sèrie de Movistar, hem parlat sí. de Frasier, hem parlat de Radio Cincinnati, que ens sí, acompanyava els diumenges a la tarda a TV3, hem parlat també de Doctor en Alaska, però ens queda una, Antonio.
Sí, quina és?
Una que abans el Virgili ha fet un spoiler.
Sí, home, se'ns ha avançat.
M'estàs dient que en López i la Mercedes també tenen cabuda en el programa d'avui? Amb Ràdio
escolta, Bufarín? Escolta, escolta, escolta això, escolta.
Carta. Cerveseta.
Cerveseta.
Què, nois? Voleu alguna coseta més? Bucarons, xocos, patates braves...
A tu et venen de gust unes braves, López?
A mi la patata sempre em ve de gust.
Però que no piqui gaire, que si no després em torna.
Doncs serà una de braves, jefa. Jefa!
Jefa! Ai,
és el que em passa aquí, que també fem el vermutet. Cada dia fem aquí el vermut i arriba el David Prats i ens fot la bronca. La ràdio cobra protagonisme, Eduard Virgili... A Plats Bruts, a través d'en López, un dels seus personatges protagonistes. En López treballa, o fa veure que treballa, com a locutor a Ràdio Bufarull, un petit mitjà de comunicació local en el qual ha aconseguit un contracte de merda per anar tirant, mira tu, per anar fent.
Al seu costat doncs, tenim personatges tan inoblidables com la Maria Mercedes de Simanca Simurrieta, la seva jefa, en Ramon Zamora, el tècnic de so, o els ja eterns David, Emma, la Carbonell, la iaia Assumpción, o fins i tot el Marujito.
El Marujito, te'n recordes del Marujito?
Molt bé, home, i tant. Que teniu algun canari, valtros, també, aquí als estudis de Ràdio La Selva?
No.
Només ens faltaria això, t'imagines, un canari?
Què?
Tenim un canari a Carrer Major.
Tenim un canari a Carrer Major.
Quim Espinosa.
Sí.
Que és canari.
Gràcies, el productor executiu, els crèdits cada dia a l'inici del programa surten aquí. Toni Mateos, Antonio Mellado, ara si ho haurem de deixar, que passeu un molt bon dia mundial de la ràdio. Continueu vosaltres la jornada de ràdio a Ràdio La Selva, més enllà de Carrer Major, que avui?
Oh, i tant, hi ha moltes coses a fer i et queda tan poc temps per fer-les.
Sí, mira, jo aquesta ironia fina d'en Mateos... me la crec, zero. Nois, que acabeu de passar molt bé dilluns. Una abraçada i fins demà.
Abraçades, fins demà.
Adéu.
Adéu.
Passen 10 minuts del punt de les 5 de la tarda. Eric, dèiem a l'inici del programa que la ràdio i la ràdio local, en concret també, que estem fent nosaltres cada tarda de 4 a 7, és amiga de les tradicions.
Home.
I avui som a Valls, quilòmetre zero del fet casteller.
I tant, així és, i per això en parlem, per conèixer també una mica de les seves intríngulis a Valls, de les seves tradicions, de la seva cultura, i en aquest cas no podíem deixar de parlar, si som a Valls, de castells, i sobretot com la ràdio també ha ajudat a fer difusió del fet casteller amb aquestes retransmissions castelleres que també se'ns posen els pèls de punta per aquells que no poden assistir a aquestes diades castelleres, també per acompanyar les seves colles. La ràdio també és una eina per difondre el fet casteller, cultura de casa nostra i sobretot doncs també com per què no dir-ho, també ha ajudat a poder enganxar una mica més el gusanillo dels castells. Per això avui, i parla de castells, ens acompanya el Joan Ibarra, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Senyor Ibarra, benvingut sigui al Carrer Major.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
I molt bon dia mundial a la ràdio.
Molt bon dia, porto tot el dia escoltant la ràdio avui també. He fet moltes hores de cotxe i acompanya sempre el cotxe fantàsticament bé la ràdio.
Què és la ràdio pel fet casteller?
Bueno, és l'inici de poder portar els castells més enllà de la plaça, no? Segurament la gent que fa molts anys que feien castells, doncs l'única manera de poder viure els castells era a través de les diades castelleres que es feien a la plaça, havies d'anar-hi presencialment o a través dels diaris l'endemà, i crec que la ràdio va marcar un punt d'inflexió, no? De que podies viure l'emoció dels castells gairebé en directe, com si estiguessis a la plaça, a través de la transmissió.
Ara, a més, s'hi ha sumat també la televisió amb aquestes imatges, amb aquests plans zenitals que són magnífics, també. Si hi ha una bona narració sigui de ràdio o sigui de televisió, i a més, hi ha aquest altre complement, la cosa es converteix en quelcom indescriptible.
Sí, la conjunció és perfecta, no? Perquè la ràdio t'aporta aquell punt de més que no només t'aporta la imatge plàstica de la tele, sinó que aquella, una bona retransmissió fa que puguis viure molt més intensament a aquella diada castellera, sens dubte.
A les passes es veuen transistors, gent amb l'orellera seguint les transmissions o què?
I tant, i jo tinc record de quan era petitó, de, per exemple, la diada de Sant Fèlix, que estàs allí al carreró i no veus el que està passant a la plaça, i gent de la colla, i encara ara algú porta el transistor per veure si ja han pujat els segons, no han pujat els segons, i l'ha carregat o s'ha carregat, i a veure què diu la ràdio del que estava passant a la plaça, perquè no ho podies veure amb els teus ulls.
Ha passat temps, però tot i així, les retransmissions castelleres també són un gran pal de paller, no?, pel món casteller, i sobretot per també apropar, no?, a gent al fet casteller d'allò que no coneguin, no?, perquè molts cops les retransmissions castelleres també serveix molt per apropar gent que no té gaire idea del món casteller també a conèixer què són això dels castells.
Sí, Anna, la ràdio ha ajudat moltíssim a fer pedagogia del que és el fet casteller, i ho ha fet des de fa moltíssims anys amb molts programes i amb molts formats. Sens dubte ha marcat que molta gent que no s'hi podia accedir, doncs que pugui estar informat. De fet, quan fas una gran diada castellera, el dia següent, si les ràdios en parlen, la gent diu, hòstia, has sentit a la ràdio que realment ahir va fer una diada molt forta, o que esteu fent això, que esteu fent l'altre. Vull dir que és un mitjà de difusió encara molt, molt, molt potent pel món casteller.
Fem una cosa. Aturem-nos també els estudis de la nova ràdio de Reus, plaça del Prim, cantonada amb Raval de Santana, perquè allí tenim la nostra companya, l'Angi Aramayo, que em penso que ara mateix té l'estudi ocupat pel buque de narracions i transmissions castelleres, també en sap un niu. Angi, bona tarda, bon dilluns, i bon dia mundial de la ràdio.
Molt bona tarda, Eduard, igualment.
Escolta, qui comparteix també aquesta taula rodona, si li podem dir d'aquesta manera, de Dia Mundial de la Ràdio, precisament per enaltir tot el que té a veure amb les tradicions i en concret en el fet casteller?
Doncs mira, tu mateix ho has dit, és un històric del món casteller, i ell és el Joan Ciurana, que justament ens està acompanyant avui als estudis de la nova ràdio de Reus. Molt bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda i moltes gràcies.
Abans ho estàvem parlant, no?, a micro tancat, però si hi ha alguna persona que en sap de castells, és vostè.
No, o sigui, els que en saben de castells és l'Ibarra, és la gent que fa castells. Nosaltres ens hem limitat a ser, jo personalment he intentat ser un notari del que passava a la plaça, fer veure a la gent que ens escoltava allò que nosaltres vèiem a la plaça, si ens emocionaven, la gent que ens escoltava ens emocionava, i per tant l'únic que han fet han sigut això. Jo almenys he pretès ser un comunicador del món dels castells, que vaig començar doncs ara fa prop de 40 anys.
A prop de 40 anys.
Déu-n'hi-do, 40 anys amb les narracions castelleres. Què és el més difícil d'una narració castellera?
El que és el més difícil és transmetre això que tu estàs veient. Aquest patiment, si puja o no puja. Tu ara abans que comentàveu si hi havia algun casteller que anava a la plaça amb el transistor. Jo puc explicar-te una anècdota. Sí. Jo estava retransmetent pels companys de Ràdio Lleida una diada castellera, i un dels castellers portava un auricular posat a l'orella. I se'm va entrar abans que caia aquest castell, abans que no li toqués rebre amb ell. Jo veia que allò no anava de cap manera, i per tant vaig dir, això patarà, i per tant ell estava aprevingut que allò patava i que els caia al damunt. Concretament era un 2-7, ho recordo perfectament.
Déu-n'hi-do.
El tema és si va patar perquè ho va dir per la ràdio o perquè el castell anava molt malament.
No, saps quin és el consell? Quan me demanen si hi ha algun consell per poder fer castells, jo explico sempre el consell que em va donar a mi un dels directors que he tingut a la ràdio. Em va dir, per entendre o per explicar els castells, fes castells. Vius des de dintre, t'emocionaràs des de dintre, sabràs com van des de dintre. I jo era bastant reàcid quan vaig començar a fer les retransmissions castelleres, a posar camisa, a portar una camisa. El que passa que amb el temps i amb el consell del que era director meu en aquells moments, estic parlant de l'any 82-83, me vaig posar camisa, vaig pertànyer amb una colla on vaig arribar a ser a més cap de pinyes, i per tant veia els castells diferent, no? Diferent del que es pot veure una persona que els veu des de fora, no? és molt diferent. Avui hi ha grans periodistes que ho saben explicar molt bé, però aquesta emoció dels castells és més complicada. A més, tinc la sort de tindre tres fills castellers, ara tinc dues netes castelleres, per tant, els castells a casa els respirem.
Caram, senyor Barra, no sé si coincideix amb això, és a dir, per una bona transmissió castellera, cal que el que l'ofereix se'n faci o què?
Segurament podràs conèixer molts més detalls que si només tu estàs mirant des de fora, no? Però amb els castells i amb qualsevol cosa. Suposo que com més practiques una cosa, més informació tens de la que estàs fent per poder-ho explicar en primera persona. I amb els castells encara més, perquè hi ha molts punts que gairebé no es veuen a simple vista, que si ho has viscut i ho has estat vivent des de dins, segurament tens moltes altres perspectives que no tindries si només miressis el que està passant.
No sé si el Joan Ciurana ha narrat castells aquí on ens trobem nosaltres, segur que sí, vaja, quilòmetre zero casteller.
I tant que n'hi retres més, i tant, moltíssims, primer des del balcó de l'Ajuntament, amb la gent que sou de Valls, vaig començar l'any 81, me vaig deixar parlar molt poquet en aquell moment, per al corresponsal que, de l'emissora on jo estava, el corresponsal d'aquesta ciutat, ho va fer ell, suposo que li va redeu conèixer, Rafael Castells.
I tant.
Que sí?
Sí, el tenim convidat també més endavant.
Doncs bé, ell va ser el primer, que jo vaig acompanyar amb ell a la primera retransmissió, vaig estar veient i escoltant amb ell, jo participava de mica en mica, i a partir va ser una Santa Úrsula, si no recordo malament, i l'any següent ja vaig començar a fer les retransmissions jo pel meu compte.
Senyor Barra, què significa que hi hagi aquest acompanyament de la ràdio en les colles castelleres? Al final, més enllà de l'altaveu, segurament també que és una d'aquelles peces més que ajuden a aglutinar com a colla.
Sens dubte, els castells, la manera que tenim d'entendre els castells és que els fem pel públic, no? No fem els castells per nosaltres mateixos, sinó que els fem per l'afició, per la plaça, per commemorar festes majors i diferents accions que passen durant tot l'any. I aquest acompanyament de ràdio forma part també, no?, de fer aquests castells, de que pugui arribar a quanta molta més gent millor. I la ràdio fa això, que té aquesta màgia de que ara mateix des de qualsevol lloc del món poden estar escoltant què està passant a Catalunya, a Valls o en qualsevol lloc que estiguin fent castells, i aquest és un factor molt important avui en dia.
Com tenim els castells després d'aquests dos anys de pandèmia, i ara aquí em permet, si li ho creu oportú, la llicència per fer èmfasi també en l'estat de forma de les colles, en què hem vist com perdien també massa social per culpa de la malaltia de Covid-19.
Sí, la Covid ha marcat un abans i un després en moltes coses a les nostres vides, no? I en el fet casteller també. Sí que és veritat que abans de la Covid el fet casteller ja estava una miqueta de baixada, és a dir, trobem el màxim esplendor el 2016, 2015, 2017, el 18 i 19 ja comença a baixar la cosa i la pandèmia fa que realment doncs, haguem d'estar aturats del tot i siguem els últims de poder fer activitat castellera, de fet, de poder fer qualsevol tipus d'activitat, vam ser els últims en sortir-ne. L'any passat va ser una miqueta el pols de com estava el fet casteller, realment hi van haver grans actuacions, hi van haver grans castells, però sí que és veritat que estem en un moment una miqueta de baixada i ara necessitem l'esforç de tothom i l'ajuda de tothom per tornar a reflotar, tornar a tenir aquesta normalització, no?, de fet casteller. Esperem una temporada molt bona, les colles estan responent bé a l'inici de temporada, estan començant a fer ara els primers assajos, les primeres actuacions que han sigut aquest diumenge passat. Preveiem una molt bona temporada, sí que és veritat que està costant tornar a tenir aquella massa social que hi havia abans de la pandèmia.
Els nivells que hi havia abans de l'esclat de la pandèmia, quan es calcula que es poden tornar a assolir?
No es pot calcular. De fet, ja és multifactorial.
Quan tinguin castellers per fer-los?
No només això, sinó que depèn de tantes coses. Sempre diuen, per exemple, que en època de crisi el fet casteller se n'ha sortit beneficiat i ara té pinta de que arribarà alguna crisi i pot ser que el món casteller se'n beneficiï d'això, no? Veurem, és multifactorial. Jo tant de bo poguéssim estar com estàvem el 2019, ja em donaria per més que content.
No sé si en Joan Ciurana, que el tenim, com dèiem, als estudis de la nova ràdio de Reus, és capaç d'albirar què s'espera en aquest futur, aquest termini.
Jo penso que hi haurà una recuperació. Jo penso que es havia tocat, no sé si sostre, no sé si utilitzar la paraula sostre, però es havia arribat molt amunt. I penso que aquest temps de pandèmia una mica també ha anat bé a les colles, a part del que deia l'Ibarra, també ha anat bé per reflexionar sobre el món casteller, no? Vull dir, les esquenes dels castellers pesen molt. Si no, pregunto-li al convidat que teniu a Valls a veure com té l'esquena de tants castells en el que han arribat a fer. Quan jo vaig començar a fer retransmissió instal·lacions castelleres es veia un, dos castells per temporada, com a molt, tres castells de nou per temporada, i ara és una barbaritat els castells de nou que es fan, i a més hi ha gent, i això, aquesta ha sigut una feina dels comunicadors castellers de fer entendre que per la Vella de Valls és molt important un 3 de 9, però per als Brivalls de Cornudella fer un 3 de 7 també és molt important, potser tant o més que el 3 de 9, i això es tracta de fer entendre a la gent, perquè bé, el que fem és això, de comunicació, no? I per tant, si tu a la gent de Cornudella els hi expliques que si tenen gent podran fer un pas més, doncs podran aixecar, i la Vella li passa el mateix, no? I si ells només estan preparant 3 de 9, 4 de 9 i 5 de 9, per dir-ho d'una manera, arriba un moment que hi ha un cert desencís, no? Per si dius, no, és que a més estem treballant el 3 de 10 sense les manilles, o estem preparant el 4, vas donant caramels perquè la gent se vagi engrescant i vagi participant als assajos, que és allà on s'ha de preparar l'actuació que veuràs diumenge a la plaça. A la plaça veuràs només reflectit allò que ha passat durant uns dies a la sala d'assaig.
Senyor Barra, s'ha superat ja aquell escull d'haver de renovar els poms de dalt després del que significa la pandèmia?
Sí, sens dubte. Des de l'any passat es va fer una feina ingent i les colles van valorar moltíssim i van potenciar sobretot a inici de temporada que la canalla és el més important, i la canalla està recuperada i ara ja estem buscant, doncs, altres maneres de poder fer castells grossos. La canalla està recuperadíssima, estem a punt.
Som a Valls, havíem de parlar de castells. Anem malament de temps, són un quart i mig de 6 de la tarda. No vull, però, acomiadar el senyor Ibarra sense preguntar-li pel Museu Casteller. Què en saben del Museu Casteller, d'aquest esperadíssim Museu Casteller?
Doncs mira, per sort l'he estat visitant bastants dies amb diferents grups i persones que, doncs, que hem pogut tenir la sort de poder-lo visitar, i està a punt per entrar. La veritat és que és llàstima que no estigui obert. Diuen, no?, i ens han comunicat i ens han confirmat que a la primavera sí o sí s'ha d'obrir, sigui com sigui. Doncs esperem que així sigui, perquè realment ara ja no es pot esperar més, i realment és que val molt la pena. Amb la gent que ha pogut visitar-lo i l'ha pogut veure, tothom queda molt sorprès. Realment no s'espera ningú que el que hi ha allà dins és realment el que hi ha, i és molt espectacular.
La ràdio també són castells, i nosaltres avui hem volgut retratar aquesta, que és una de les moltes realitats precisament d'una jornada com la que celebrem.
Segurament en Ciudadana recordarà, i vull fer-ho avui, que és un dia molt especial també, un dels dies que va marcar un punt un abans i un després en la ràdio, que és el Santa Úrsula del 1981, amb la retransmissió de Lluís Figuerola i l'Enric Pujol. És una retransmissió que es pot recuperar per internet, és el primer castell de nou que es va fer en el segle XX, i és una retransmissió impecable que ja gairebé en la seva memòria de Peapà, que des de petit que l'hem pogut escoltar, i és, simbolitza molt bé què signifiquen els castells i la ràdio en el seu conjunt.
Joan, la recordes?
Sí, tant. I més, jo personalment puc dir que va ser el primer que va retransmetre el primer 2 de 9 de la Vella, que vaig enganxar quasi al final, però vam ser l'emissora que estava molt allà a la plaça, que vaig retransmetre aquest 2 de 9. No sé si se n'en recordarà, però sí.
Jo tenia 8 anyets, però...
Hi ha efemèrides també, en la comunicació i precisament les transmissions castelleres. Recorda, per exemple, també la transmissió, ara no recordo, de l'edició del concurs de castells en anglès. Exacte, amb en Mercader, va obrir també. Si ja aquestes Human Towers ja havien trencat fronteres, això encara va ajudar molt més a difondre aquesta cultura.
I segurament, si els castells, en comptes de fer-los a Catalunya, es fessin als Estats Units, aquesta dimensió mediàtica seria molt més gran de la que tenim aquí. Vull dir, encara que hi ha molt de camí per recórrer a nivell de retransmissions.
Joan Ibarra, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, gràcies per compartir aquests minutets amb tots nosaltres.
A vosaltres, per vostre temps.
Que vagi molt bé. I també gràcies a en Joan Ciurana, avui des dels estudis de la Nova Ràdio de Reus. Una abraçada fins a la Nova Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a l'Àngia Aramayo, la nostra companya, amb qui tornarem a conversar d'aquí a una estoneta. Escolta, les tradicions, Eric, són a Valls, són a Tarragona, són a Reus. Cap on t'agradaria anar a conèixer d'altres tradicions o d'altres llocs on de ben segur ens poden identificar la cultura catalana?
Home, si hem anat ja a Reus, ara hem fet parada, hem anat a la Selva del Camp, doncs què et sembla si anem fins a la Conca de Barberà?
Vinga, va, anem als estudis de Ràdio Montblanc, perquè allí tenim la nostra companya, la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda, bon dilluns, bon dia mundial de la ràdio. Ui! Jo no sento la Gemma. Què li passa a la Gemma? No sé si en antena se sent i nosaltres no rebem el retorn com voldríem.
Veurem si la plataforma de YouTube Clàssica sembla ser que hi és.
Em diuen que la Gemma està silenciada, caram. Ostres, això també és la màgia de la ràdio. Això també passa sovint, en el programa, sobretot en un programa el nostre, un programa colar, un programa en el que intervenen fins a 8 emissores de la, del nostre territori, de la mà de la xarxa de comunicació local, i el que representa quilòmetres i quilòmetres de cable que van repartits, i ens uneixen. No, ara ja no és cable, abans ho deia l'Esteve Giral, el president del Col·legi de Periodistes de la Demarcació de Tarragona, a dia d'avui ja no és cable, les tecnologies han avançat força i ens permeten doncs ara fer ràdio d'una manera més senzilla pel que fa doncs això a tècnica. Tenim a la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda. Mira, el programa del Dia Mundial de la Ràdio també és un programa digne d'aquell per anar fent inserts de veu per les pífies.
I tant.
Que, no sé, si no escoltem el meu avi va anar a Cuba, vull dir, mira, una havanera i anem fent. Què?
Intentem resoldre la incidència tècnica.
No ho sé, sí? Perquè hem... Sí? He sentit algú que deia sí?
Sí.
Sí. Doncs jo...
El Pere Domènech, que és el presentador.
Bon dia. I a mi, que em sentiu?
Ara sí.
Ara meva.
Què ha passat?
Bé.
Explica'ns-ho.
Mira, ara...
No t'ho diguis per tu, que nosaltres també volem conèixer què ha passat.
Ja tinc calor,
està patint molt.
Mira, aquestes coses de la ràdio local, que això seria obrir meló, però clar, a les ràdios locals hi passen moltes mans, i no és com allò que dius, és la meva taula i la tinc tota posada com jo sé.
Ben parada, les forquilles. Exacte. I les culleres.
Clar, i el que havia passat és que algú ha tocat un botonet que era important i que jo, sincerament, he deduït, però que no l'havia jo tocat mai.
No, fem
ja
una cosa.
Ja hi som, Eduard.
Fem una cosa. La ràdio local també és ràdio, també és ràdio de primera, però la ràdio local, el qui la fa, fa moltes coses, i més enllà de tota una gran tasca de producció, més enllà de tota una estona gaudint moltíssim de directe, també hi ha aquesta realització tècnica, i moltes vegades haver de fer tantes coses doncs fa que se'n perdin pel camí. Però vaja, va, acabem d'explicar ara com fem ràdio, ho hem resumit moltíssim. Tens en Pere Domènech, que és el presentador del programa Habana Vieja, Habaneres a peu de muralla.
Sí, ell també ve al programa avui en aquest Dia Mundial de la Ràdio, perquè com tu dius, la ràdio, som els que treballem a la ràdio, però què serien les ràdios locals sense tants i tants col·laboradors i col·laboradores? Per tant, en Pere Domènech, juntament amb en Jordi Margalef i en Gerard Moreno, doncs ja fa unes quantes temporades que aquí són a Ràdio Montblanc fent aquest programa, com tu deies, de veneres. Benvingut doncs a Carrer Major.
Moltes gràcies, bona tarda.
Fa 3 temporades que feu el programa.
Sí, 3 temporades.
I com sorgeix? Perquè ell m'ha estat explicant, anem molt malament, Eduard, d'aquesta escaleta, ja ens ho està recordant l'Àlvaro, però bé, intentarem fer doncs una aportació.
Bé, que estem acostumats a resumir. Aviam, molts grups de maneres, no, perquè nosaltres som un grup de maneres que cantem a maneres i representem doncs al poble, doncs a Espanya i fins i tot a Cuba, que hem anat alguna vegada a cantar. Llavors, la majoria de gent que cantem ens agrada no només cantar, sinó difondre la manera. Llavors, sempre estem en projectes, doncs, de, diguéssim, projectes incipients perquè la canalla, doncs, s'incorpori amb aquest gènere, i per tant, de les millors maneres de difondre doncs, la manera és també per mitjà escrit, perquè arribes a llocs amb els guions, que és el que tenim, el llibre que nosaltres vam fer, era precisament els guions dels programes que hem fet aquí.
Sí, sí, aquesta entrevista, Eduard, malauradament duraria per fer-ne una de l'entrevista local, perquè parlant amb en Pere he quedat ben corpresa de totes les coses que aquest home ha fet a la vida, entre les quals es troba haver estat una temporada a Cuba. Per tant, això confirma el que deia fa uns moments en Joan Siurana amb el món casteller, que en Pere Domènech coneix les habaneres de dir de fora, com a oient, com a cantant, no?
Sí, realment, doncs, quan t'agrada una cosa, doncs intentes estar doncs, a tots els nivells. També formo part de diverses associacions, la més important és la del Patronat de Maneres Ernest Morató, que es dedica precisament això a tota Catalunya i a Espanya, a difondre la manera i les partitures i els grups i la... En fi,
el gènere, que és molt nostre, encara que no sigui tradicional català.
Que a més, això ho diem nosaltres perquè a vegades fa de mal fer, no?, això de penjar-se medalles, però el seu programa doncs va ser guanyador del Premi Ernest Morató al millor programa d'havaneres de Catalunya el 2022, no?, per aquesta difusió del gènere de les havaneres. Quina és la salut? Fa uns moments parlàvem de quina era la salut del món casteller. Quina és la salut del món de les havaneres?
La salut del món de les havaneres és bona salut. Aquest any a novembre vaig estar fent una ponència precisament sobre aquest tema a l'Havana i estaven realment molt sorpresos de que, malgrat siguin d'allà, aquí tingui molt millor salut l'havanera que no la té pas a l'Havana. El que passa que amb alguns problemetes, és a dir, la gent que cantem i la gent que ve als festivals d'havaneres té una mitjana d'edat realment altíssima, és a dir, pel damunt dels 70 escaig. Per tant, això que està bé per una banda, doncs per l'altra hem de revertir una mica i començar a fer que s'interessin per la manera altres col·lectius més joves.
Ja li faig l'última pregunta, nois. Ja, si voleu, jo ja deixo de pas al ràdio de venir.
La ràdio també es corre, de vegades, i la ràdio es feia equilibris mirant el rellotge.
Malabarismes.
Tranquil·la, Gemma.
Val. Mira, jo mentre preparava, no, pensant en havaneres, pensava també que quantes vegades no hem sentit a casa algun avi, a casa algun familiar, un diumenge al matí, sardanes. Les havaneres són aquells gèneres que o has estat, com abans explicàvem, no, a Calella de Palafrugell, allò fent-te un rom cremat, o pel que sigui, no, que els pares t'hi han portat o que hi has passat a l'estiu, però és un gènere que també està molt associat a la ràdio.
Home, és un gènere, realment, la sardana també, són gèneres de que necessiten de difusió. Són gèneres de que necessiten, doncs, de que ara que estem en ràdio, doncs que la ràdio generalista, també, quan introdueix músiques entre programa i programa o entre secció i secció, pensi alguna vegada que pot entrar alguna manera, pot entrar alguna sardana perfectament en lloc de música, diguéssim, contemporània o moderna. No? Necessitem que de les havaneres, de les sardanes, es parli no només als programes específics, sinó que es parli a la ràdio contribuint i difonent doncs, les trobades, les cantades que es fan als pobles, perquè la gent, per ajudar una miqueta a realment a gèneres que estan una mica precari, per dir-ho d'alguna manera.
Amb això que dius, també hi ha la idea que el gust s'educa, el paladar s'educa. Ara ells passaran a parlar de gastronomia, els companys de la ràdio, però el gust musical, el gust estètic, el gust artístic és quelcom que s'ha d'anar educant.
No es pot estimar el que no es coneix. Això està clar. I per tant, la nostra idea, ja hi ha companys, nosaltres ho farem l'any que ve aquí, doncs és intentar entrar a les escoles i a les escoles de música i tal, doncs que hi hagi una activitat extraescolar o fins i tot alguna assignatura doncs que doni a conèixer la manera entre els més petits.
Fantàstic.
Ens quedem amb això, que s'entrarà també a les aules per tal que les noves generacions coneguin també aquests estils que potser no tenen la presència que es mereixerien també en els mitjans de comunicació. Tenim una excusa més per seguir parlant-ne i per convidar de nou en Pere Domènech, Gemma.
Quan vulgueu. Penseu que tècnicament el reggaeton té la mateixa composició musical que l'havanera, simplement hi ha una petita modificació del ritme i de la velocitat,
En vull saber més d'això. Ens emplaçarem, si no la setmana que ve, d'aquí 15 dies. Pere Domènech, gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets en el marc del Dia Mundial de la Ràdio. Reveure.
Adéu,
bona tarda.
Gràcies a la Gemma Bufi, a la nostra companya de Ràdio Montblanc. Mira, Eric, ella mateixa ha donat ja el titular del que a continuació nosaltres també posarem en relleu, que és la difusió dels productes de quilòmetre zero, del territori. Gastronomia.
I tant.
Calçots. Home,
clar, si estem a Valls hem de parlar també de calçots. En aquest cas, a nosaltres el que farem és aturar-nos amb una persona que en sap moltíssim, també molt vinculada en el nom de la ràdio, també en retransmissions radiofòniques. En aquest sentit en parlava el Joan Ciurana al principi d'aquesta segona hora, i que ens acompanya per parlar de calçots i sobretot per la seva difusió a través de la ràdio. És el Rafael Castells, secretari general honorífic de la Cambra de Comerç Indústria de Valls. Senyor Castells, molt bona tarda i benvingut sigui al carrer Major.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Doncs, senyor Castells, estem en plena temporada de calçotades, també a fer-ne difusió, no?, després de la gran festa de la calçotada, parlant en diversos mitjans i, sobretot, aquesta difusió que té la ràdio per tenir el paper d'intentar dinamitzar el calçot també com una eina gastronòmica també molt important al nostre territori.
La meva vinculació durant molts anys amb mitjans de comunicació, emissores de ràdio, diaris escrits, etc, etc, em sembla que va ajudar de que els anys 70 i els anys 80 i els anys 60 divulguéssim també molt la calçotada, i hem anat doncs apretant, i avui doncs Valls i calçotada, calçotada i Valls és un binomi. I aquests dies que he aprofundit una mica més, perquè s'expliquen moltes historietes del xat de Benages, que sens dubte va ser l'inventor de la calçotada, doncs he detectat que aquest any fa 125 anys que el xat de Benages va descobrir el fet gastronòmic de la calçotada. Va ser l'any 1898 que, mirant cròniques antigues, que no n'hi ha gaires, que parlen d'això, doncs es veu que era un individu que passava llargues temporades en una masia als afores de Valls, que jo crec, pel que vaig veient, que no era pagès, sinó que tenia curiositats gastronòmiques, va descobrir que el grill de la ceba blanca posat a foc viu, doncs allò era molt bo, i a partir d'allí doncs va anar difonent amb parents, amics, veïns, etc, fins a arribar a l'actual boom calçotaire que hi ha no solament a Catalunya, sinó en molts altres indrets.
Senyor Castells, a dia d'avui es parla prou d'un fet gastronòmic tant de casa nostra com és la calçotada en els mitjans de comunicació, o hem de reivindicar encara que hi hagi més presència d'aquests productes de quilòmetre zero del Camp de Tarragona més enllà de les nostres fronteres?
Home, jo crec que es parli de productes de quilòmetre zero, que vol dir que produeixen els productors, empreses, pagesos de casa nostra, doncs mai n'hi ha prou, perquè doncs allò que el refrany diu, el pa de la veïna és medicina, doncs molts, comprant un producte que el fan no sé on, els hi sembla a la millor que és més bo que el que fan aquí al costat de casa. Ara, quedo sorprès que els darrers anys la calçotada doncs té una forta difusió, programes de televisió, de ràdio, fotografies i reportatges als diaris, doncs això haig de reconèixer que és. I aquesta difusió hi ha contribuït molt la gran festa de la calçotada, que es fa cada any el darrer diumenge del mes de gener, a partir de l'any 1982, que es va començar amb motiu d'una jornada itinerant del primer Congrés Català de la Cunya, que es va fer una jornada a Valls, i que ens van dir que havíem de fer tema de calçots i que el diumenge havíem de fer una gran festa de la calçotada. Foc viu a la plaça, que no s'havia fet mai, sempre es feien masies. I d'allí, doncs, ve tot això.
Ara ens explicaven fa un momentet des de Ràdio Montblanc que hi ha certs gèneres musicals, posaven el cas concret de les habaneres, fins i tot han fet èmfasi en les sardanes, que tenen una presència una mica difusa dintre del que són les graelles de les emissores de ràdio. Li faig, o li pregunto ara, pel mateix, però en el cas dels programes de cuina o en la gastronomia, en la ràdio té la presència que es mereix?
Bueno, jo crec que els programes de cuina s'han posat una mica de moda els darrers anys.
A la tele?
A la tele, i potser també amb algunes emissores de ràdio i alguns diaris que hi dediquen doncs alguns espais setmanals. Per això ha vingut des del Ferran Adrià i tota aquesta gent que hi van donar una fama, i doncs això s'ha posat de moda. Però abans no sortia gastronòmic molt poca cosa. Me dona la impressió.
Vostè ha estat corresponsal també aquí al Camp de Tarragona aquells anys 70-80, també fent difusió del Camp de Tarragona també a nivell nacional.
Bueno, teniu que pensar que als anys 70 i 80 persones que es dediquessin a fer corresponsalies de ràdio i de diaris i de tot, n'hi havia molt pocs. Aquí a Valls érem dos o tres i, esclar, et anaven enredant. A veure si pots fer això. Va, que... Bueno, doncs jo vaig ser corresponsal i tenia una línia microfònica al pis de Ràdio Reus, que llavors hi havia el Josep Maria Martí i Martí, l'Andreu Bonafuente me cridava abans de les 8 del matí, Rafael, engega la línia microfònica que la provarem, i venga, i doncs, bueno, tot el munt de personatges famosos de la televisió, el Franzino, el Grasset, tot això ha sortit de Ràdio Reus, que va ser una escola amb el Josep Maria Martí al davant. Jo hi vaig ser allí un munt d'anys, el dematí fèiem un informatiu, que hi havia Valls, Reus, Tarragona, Tortosa, que anàvem anant donant la notícia del dia, i al migdia a les dues fèiem Plaça Major, que també...
Plaça Major, nosaltres som carrer Major, eh?
Doncs allò era Plaça Major, i bueno, també es feia un resum i entrevistes, etc etc. Després vaig fer Catalunya Ràdio, no sé si sabeu que el que va muntar Catalunya Ràdio Barcelona era el Jordi Costa, que va morir molt jove, que era el director de Ràdio Reus, i va anar cap allà a muntar-la, i el tècnic que li va muntar era Miquel Marimon, que ara es dirà que de l'Arcabisbat, que aquest era un bon tècnic radiofònic que va muntar Catalunya Ràdio, i després estava Catalunya Ràdio Tarragona, fins no fa gaire. Doncs Catalunya Ràdio davant de matí, abans de les 7, ja em trucaven, corrents a mirar el termòmetre, quins graus marcava, el cel, si era núvol o no era, la notícia del dia, i llavors anaven anant gravant, anaven anant dient, doncs, tot un munt de poblacions de Catalunya el que faria. Si el de dia hi havia alguna crònica, doncs avisaves, si els interessava es donava, i si no, doncs no.
Una bona pedrera, ja un planter de categoria.
Després també feia la veu de Llei de Tàrrega, que també m'ho demanaven, un dia a la setmana trucaven, i després escrit, doncs vaig fer molts anys el Correu Català, vaig fer també l'Avui, feia alguna cosa per la Vanguardia, feia alguna cosa pel Noticiero, a Tarragona sortia durant uns anys una publicació al cap de setmana que es deia Crònica. No cal dir que vaig ser fundador i fins l'últim dia del setmanari al Pati de Valls. Bueno,
ara vostè fa un momentet ho deia, no? Quan em trucaven per enredant, ens enredàvem, i avui l'hem enredat nosaltres a vostè. Mira, li agraïm moltíssim, senyor Castells, que hagi compartit aquests minutets amb nosaltres en el marc del Dia Mundial a la Ràdio.
A disposar.
Que vagi molt bé.
Si em deixeu afegir una mica de cosa, moltes d'aquestes coses que dic i no he acabat de dir, les publico en un llibre que es presentarà el dimarts 7 de març al vespre al Convent del Carme, i que són les vivències de la meva vida amb activitats, amb mitjans de comunicació, amb la Festa de la Calçotada, amb una mica amb tot.
N'he pres nota i ja pot estar convençut que ens posarem en contacte per parlant. Que vagi molt bé, senyor Castells.
Molt bé, moltes gràcies.
Rafael Castells, el secretari honorífic de la indústria de comerç de Valls, avui també per donar protagonisme, doncs, més enllà del que és la comunicació a un producte de quilòmetre zero com els calçots. Moment ara, Eric, pels esports.
Vinga, va, anem a parlar de transmissions esportives.
Transmissions esportives. Ens aturem de nou als estudis de la nova ràdio de Reus, perquè allí tenim el nostre company David Fernández suant la samarreta. David, bona tarda, bon dia mundial de la ràdio.
Bon dia mundial de la ràdio i ben tornat, Eduard.
Moltíssimes gràcies. Escolta, penso que molt ben acompanyat ara mateix als estudis de la nova.
Doncs sí, perquè a la nova ràdio de Reus des de fa 4 temporades tenim el Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei sobre patins català que condueix l'Artur Ávila amb Laura López amb l'ajuda de diferents periodistes d'emissores locals d'arreu del país. Un espai que a la ràdio, a la nova, emetem tots els dimarts de 8 del vespre a 10 de la nit i que cada setmana compta amb més d'una vintena de talls i entrevistes als protagonistes de la jornada. Es repassa tot des de les nacionals catalanes fins a les hoquei lligues. I avui doncs ja tenim amb nosaltres aquí assentats als estudis l'Artur Ávila i la Laura López. Molt bona tarda.
Bona tarda a tots.
Ja te'ls he presentat.
Fantàstic. Doncs deixem que els pregunti... què és el que els atrau a ells de l'esport i la ràdio que fa que un dia diguin va, ajuntem-ho tot i anem a oferir-ne transmissions?
Bé, bona sessió, l'Artur. Bé, doncs en el meu cas és que és una simbiosi perfecta, perquè jo des de sempre he estat doncs, amb els cascos de la ràdio posats, sentint els programes d'esport tota la vida, passava d'una emissora a l'altra escoltant-ho tot, i amb l'esport pues, ho mateix, el hoquei perquè des de fora, com a espectador, perquè clar, si vius a Reus doncs és evitable no estar al món de l'hoquei, i després també hi he estat amb altres esports, com el futbol, on he fet entrenador així de regional, he vist els bàsquets per ma filla que jugava bàsquet, he vist la gimnàsia rítmica per una altra filla, he vist l'atletisme també per una altra filla, vull dir, he vist diferents coses i he estat, ja et dic, una simbiosi perfecta. I bé, doncs al final el programa aquest se vam decidir per l'hoquei, perquè estàvem fent primer un programa que englobava més coses, no, com futbol femení i una altra secció que presentàvem esports més minoritaris, però es vam haver de centrar una mica i es vam decidir per l'hoquei.
Laura, en el teu cas, què és el que et porta a juntar la passió per l'esport i la ràdio?
Doncs jo m'hi vaig trobar una mica per sorpresa. Vaig conèixer l'Artur i em va dir si volia col·laborar al programa, que això venia del repartir minuts, i al principi vaig començar una mica així dubtant, però al final el programa ha anat creixent, s'han sumat col·laboradors i estic molt contenta perquè estic guanyant molta experiència, i a part que aquí a la ràdio cada dilluns és un gust venir.
M'aturo també als estudis de ràdio l'Hospital de l'Infant perquè allí tenim la nostra companya Sílvia Román, que és la presentadora del programa Segon Pal d'aquesta emissora. Sílvia, bona tarda, benvinguda, bon dia mundial a la ràdio.
Molt bona tarda a tothom, felicitats a tots i a totes i felicitats a Eduard per la recent paternitat.
Moltíssimes gràcies. Ja ho veus, que s'han acabat ja aquestes setmanes de parèntesi i avui m'incorporo. Un dia que també val la pena.
Doncs sí, ho celebres a lo gran, llavors, també la incorporació.
Escolta, explica'ns, parla'ns del segon pal.
Doncs el segon pal és el programa d'esport local de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. De fet, enguany fa 25 anys que es du a terme aquest programa tots els dilluns i tots els divendres de 8 a 9 de la nit. I ara, des de l'any passat, també s'ha incorporat a la graella de la televisió de Vandellòs tots els dimecres a les 5, a les 8 i a les 10 de la nit, que també doncs, veuen les entrevistes que fem als esportistes locals. 100% local, parlem d'aquí, de l'Hospitalet de l'Infant, tant de futbol com de bàsquet, com a tir a l'arc, patinatge, totes les disciplines esportives que tenim al nostre municipi, i a més parlem de les diferents trajectòries esportives dels locals.
I escolta una cosa, Sílvia, tu això t'ho trobes com a treballador de la casa o és que ets una apassionada també de l'activitat física i l'esport?
Doncs mira, Eduard, puc dir que m'ho vaig trobar fa 17 anys, però al llarg que han passat els programes i els anys, al final m'he acabat estimant l'esport. I més perquè, com dèiem, és local. I coneixes a tots els que passen per aquí. I és la gràcia, no?, que al final te fas fan de l'esport. I acabes doncs, practicant senderisme, acabes practicant bàsquet, acabes practicant per provar.
Fer esport és fer salut, Eric. Doncs, tu això també ho saps molt bé perquè també ofereixes transmissions esportives precisament a Ràdio Ciutat de Tarragona.
I tant, amb els partits del Nàstic de Tarragona, amb també l'àmplia programació i de fet per posar-hi encara més convidats d'aquesta essència que té el carrer Major, amb nosaltres també als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona ens acompanya l'Enric Pujol.
Que vetllen per preservar i difondre aquest esport en l'àmbit local. Esforços que es fan en qualsevol, estic convençut, de les 8 emissores que participen de Carrer Major.
Sí, això és important perquè si no tindríem visibilitat aquests equips de futbol, d'hoquei o de bàsquet. I avui en dia penso que una cosa molt bona és que no es mira tant no es té la percepció dels oïdors que t'escolten, no? Si ara féssim un viatge al passat, als anys com el mitjan dels 70, ens adonaríem que, per exemple, Ràdio Tarragona, que era l'emissora d'aquí, EJ33, que era de la REM, doncs podia arribar a tenir en punts i franges concretes un 60-65% de l'audiència del Camp de Tarragona. Això avui en dia és inviable. Per això aquestes petites emissores o aquestes emissores locals crec que fan molt bé de poder, encara que sigui per 300 o 400 oïdors o 800 oïdors, portar fins a casa l'activitat i l'esforç que fan aquelles persones, aquell club en concret. Crec que és una labor impensable fa 30 i 40 anys, perquè la tecnologia ha avançat molt sortosament, però crec que, i fins i tot diria, que tenen l'obligació de fer-ho.
Laura, Artur, des de Reus, quin feedback teniu vosaltres, per exemple, de l'audiència de la nova ràdio, els que segueixen els esports precisament gràcies a les vostres veus?
Bé, més que amb els oients, el que sí palpem, doncs, és quan anem a veure partits, doncs, per aquestes pistes, que gent que et trobes, no? Te vas trobant i ai, sou els de Xoc d'Estic, sí, pues mira, jo us escolto, tal, o jo escolto, doncs, els vostres podcasts, o jo escolto, doncs, el programa, sí, tal. Això sí, que ho vas cada vegada més, doncs, vas palpant que hi ha gent, doncs, que et coneix, que et pregunta, ai, sou els del programa, no? Pues mira, gràcies perquè parleu de la Nacional Catalana, o gràcies a Valtros que se sent parlar de l'Hockey Plata. En això sí que ho estem notant, i voldria aprofitar, i no vull parlar massa perquè hi ha altres companys, però dir, això no vull passar sense dir, que el món de l'hoquei és molt més agraït que altres àmbits de l'esport, sobretot aquests que jo he viscut, com pot ser, per exemple, el futbol regional.
Caram, sí. Sílvia, des de Ràdio L'Hospitalet, no sé si estàs d'acord amb això. Hi ha esports més agraïts que d'altres a l'hora de transmetre o a l'hora de comunicar?
Més que agraïts, sí que et donen les gràcies perquè són esports minoritaris. Llavors, quan li dones una miqueta de veu, ells t'ho agraeixen el doble. I el tema de les retransmissions, que fa uns instants doncs comentaven que tens que ser, bueno, visualitzar, no? Intentar que l'oient visualitzi el camp. Nosaltres també ens va passar durant 5 anys, que van també retransmetre partits.
He de marxar per publicitat un momentet, és que si no m'estiraran de les orelles i em diuen que estem fora de temps. Us puc mantenir un momentet a tots encara en antena, i just després del butllet informatiu de les 6 us saludo i us faig un parell de preguntes més?
Perfecte.
Sí? Va, doncs que de seguida tornem als estudis de la nova ràdio de Reus. Allí tenim l'Artur i la Laura, els estudis de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant amb la Sílvia Roman, i els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona amb l'Enric Pujol. Fem una petita pausa. 4 anuncis, desconnexió local, el butlletí informatiu de les 6 per estar ben assabentat de tot el cas al Camp de Tarragona i més enllà. I nosaltres que ens hi tornem a posar, tercera hora de Carrer Major, avui especial des de Valls, a motiu del Dia Mundial de la Ràdio. No marxin!
Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història. Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín, i navegant amb els vikings, empunyant l'antorxa, com si fóssim Bonnie and Clyde, un parell de samurais, no ens farem enrere mai. Fidels al repte amb tu, no hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles! 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 A la conquesta dels 7 mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles! Invencibles! Invencibles!
allà on em porti el vent. L'un al costat de l'altre som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens. Amb tu me'n vaig, allà on em porti el vent. L'un al costat de l'altre som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens. Amb tu me'n vaig. Amb tu me'n vaig. La gorra de Berlín, de París, a Pequín, anem més
de Monte. El Tribunal Suprem manté les penes d'inhabilitació a quatre condemnats pels procés per un delicte de desobediència en concurs amb la malversació. En concret, es mantenen les penes d'inhabilitació absoluta fins al 2031 per Oriol Junqueras i Dolors Bassa i fins al 2030 a Raül Romeva i Jordi Turull, perquè el Tribunal rebutja rebaixar les penes per malversació. En la revisió de les condemnes per la reforma del Codi Penal, el Tribunal ha substituït la sedició per la desobediència a tots els exmembres del govern. A Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, per contra, els condemna per desordres públics. Ara mateix compareix en directe Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya. En podem escoltar un fragment.
I cada vegada que el Tribunal Suprem o que aquests òrgans repressius doncs retorcen la interpretació del dret, com és aquest cas, doncs això reforça la nostra posició i la justícia de la nostra causa, no només a ulls de la societat catalana, sinó també a ulls de la comunitat internacional i en particular del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Amb la substitució de la sedició per la desobediència i els desordres públics, les penes d'inhabilitació s'extingeixen per a Carme Forcadell, Josep Rull, Joaquim Forn i el Jordis. La Lleida posa la primera denúncia penal per assetjament al carrer en el marc de la nova llei del només si és si. S'acusa el denunciat d'un delicte de propostes sexuals humiliants. Ho avui Lleida Ràdio, Miriam García.
Els fets van tenir lloc a l'exterior d'un local d'oci nocturn al barri de Cap Pont de Lleida. Els agents de seguretat de l'establiment van donar avís perquè era una noia que es trobava molt nerviosa. La jove, de 17 anys, va explicar que una noia se l'havia apropat i que l'havia assetjat en diverses ocasions perquè ella li ensenyés els pits. La noia va facilitar la descripció de l'home i els agents de la Guàrdia Urbana van procedir a identificar-lo i denunciar-lo per un delicte de propostes sexuals humiliants, també conegut com un delicte d'assetjament al carrer, que s'ha introduït en la llei del només si és si. Es tracta d'un delicte que es castiga amb una pena de localització permanent entre 5 dies a un mes en un domicili diferent i allunyat de la víctima. També es pot castigar en treballs a la comunitat o bé amb una multa.
La justícia desestima el recurs de l'empresa CERS i no podrà prestar el servei de menjador escolar a Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
La justícia dona la raó a l'Ajuntament de Terrassa en el cas de l'empresa de menjadors escolars CERS. Reconeix que la seva oferta era temerària i, per tant, queda descartada del servei a la ciutat en el futur, tot i que l'haurà de prestar fins a final de curs. CERS, anterior concessionària, va presentar un recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra l'acord de la Junta de Govern Local en què es va decidir adjudicar el contracte la Fundació Catalana de l'Espai. Els serveis jurídics municipals estudiaran ara què passa amb la tercera empresa en discòrdia, Mediterrània de Catering, que també va presentar recurs i que la justícia ha acceptat. Així s'ha donat a conèixer en la Comissió Informativa de Cicles de la Vida. D'altra banda, en la comissió també s'ha assegut que l'Ajuntament ha demanat la subvenció dels fons europeus Next Generation per la construcció d'un altre plató al Parc Audiovisual de Catalunya.
En successos, 14 detinguts acusats de fer grafitis en trens amb danys superiors als 400.000 euros. Les detencions s'han fet a les Balears, Madrid, Burgos, Lleó i Barcelona. A l'operatiu hi han col·laborat efectius internacionals de la Interpol o el Centre d'Intel·ligència contra el Crim Organitzat. I en esports, el Barça anunciava aquest dilluns la renovació de Domen Makuk. El central eslové allarga el vincle dues temporades més fins al juny del 2026. Makuk va arribar al Barça el 2020 i fins ara ha disputat més de 130 partits oficials com a blaugrana. I fins aquí les notícies en xarxa.
Amb el Barça,
Major, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant, La Nova Ràdio i BXC Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, bona tarda de nou, com estan? Passen 4 minutets i mig del punt de les 6. Ara mateix tenen sintonitzada la seva emissora de proximitat i escolten el seu programa de confiança. Això és Carrer Major, el magazín de 8 ràdios del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. I avui, dilluns 13 de febrer, és especial perquè celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, un espai que els oferim des de la capital de l'Alt Camp. Som a Valls de Festa de Gresca, per viure intensament la ràdio. I fa dues hores que saltem pel territori, establim ponts a Tarragona, Reus, Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, la Selva, Baix Camp, Torredembarra i Altafulla. I, de fet, abans d'acabar, ja saben tots vostès que hi farem parada novament, perquè volem conèixer i explicar com han començat la setmana en aquestes poblacions i què hi és notícia. Però, de moment, ens esperen encara algunes sorpreses pròpies d'aquesta jornada tan intensa del Dia Mundial de la Ràdio. Vaja, des de Valls comparteix també amb nosaltres aquesta taula radiofònica el company Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Tarragona. Eric, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Edu.
Escolta, quin fred que fa.
Sí, ara ha baixat el sol i abans el teníem que es ponia, però clar, ara ja s'ha enfosquit i ja comença a fer una miqueta de fred.
Déu-n'hi-do, tu quina temperatura. Tu, això de... Toma del temps, com vas?
Toma del temps, ostres, no ho sé. No seria un bon... no tindria una bona predicció del temps. Potser ara...
Ara que de seguida parlarem amb gent de Valls, ara els ho preguntarem. A veure quina temperatura creuen que fa aquesta hora a la ciutat de... Baix. Per cert, que totes les històries que els hem explicat avui les poden recuperar des del servei de ràdio a la carta de què disposem. La ràdio local, la ràdio de quilòmetre zero, la ràdio de proximitat és aquesta que fem avui des de peu mateix de Carrer Major i també aquella que fan tots vostès perquè s'hi enganxen. Moltes gràcies, gràcies immenses per fer-nos confiança.
Carrer Major, la marca del territori a les ràdios locals del Camp de Tarragona.
Hem marxat a publicitat tot just fa un momentet mentre parlàvem d'un dels pals de paller de moltes ràdios locals, que són els esports, amb una presència destacada en les graelles de programació d'aquestes emissores. I com a testimonis tenim l'Artur i la Laura, els estudis de la nova ràdio de Reus. Ells són els que porten la batuta del xoc d'estics. Tenim també la nostra companya Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, la presentadora del programa Segon Pal, i un dels històrics de la ràdio i els esports, l'Enric Pujol, els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies per quedar-vos una estoneta de més. Això de la ràdio, de vegades, ja se sap, també fa que anem fora de temps, i aquí en som uns experts. En tot cas, abans no canviem de tema i enfoquem la mirada també cap a altres pals de paller d'aquesta ràdio local. Deixeu-me que us pregunti pel moment més bèstia que heu viscut, Valtros, davant dels micròfons, en el marc d'un programa, una transmissió esportiva. No sé qui vol començar.
Bé, si voleu, començo.
Endavant, Enric, endavant.
Començo
sí.
Jo. Jo el fet més important i més impactant que he viscut no ha estat d'esports, ha estat l'atemptat d'ETA al RAC d'en Petrol, en què la nostra emissora, Ràdio Cadena Espanyola en aquell moment, va ser l'única emissora que va quedar per poder explicar el que passava, i durant 24 hores ininterrompudes vam estar explicant als oïdors el que havia succeït, el que intuíem que havia succeït. Aquest és el moment més important que he viscut a la ràdio en els meus anys. Jo volia fer un petit fil amb el que deien la Laura i l'Artur de Reus. Jo he fet sempre futbol i castells. Això és el que he retransmès més en directe. Però també, durant 5 temporades, per Ràdio 4 hi havia un programa que es deia Notes i Pilotes, i fèiem les retransmissions d'hoquei. I aquestes per mi van ser molt agraïdes, perquè jo em va tocar fer Reus i Reus Ploms, que estaven a Divisió d'Honor, i com de Tarragona els hi fes les retransmissions de hockey, era com una mica que els hi sobtava. Però repeteixo que em vaig trobar molt a gust fent hockey i molt recolzat pels aficionats, tant del Reus com del Reus Ploms, que el Ploms jugava amb un globo abans. Tenia la pista coberta per un globo per poder jugar a cobert la Divisió d'Honor. Eren els anys 80. Finals dels 70, començament dels 80.
Enric, permetem que et talli un moment, Enric.
Sí.
Mira, te'n record, el Globus,
sí.
El Ploms va guanyar 6-1 al Barça un any, te'n recordes?
Sí, senyor, me'n record, ho elves de porter.
Sí, sí, que jugaven tots aquests al Torres.
Exacte. I amb el Reus, amb el Plot jugava el Huelves, jugava el Raja, jugava el Pitarc, etc.
El Rodríguez, el Rodri, sí, sí.
Correcte, el Rodri, sí, sí. El vam fer, per, el vam fer en directe, eh?
Quins temps.
Avui també històries de la ràdio, eh?
I tant,
en aquest,
sorgit moltes.
Especial. Va, per al·lusions, Artur, el, sí. El moment més, més bèstia, el més fort, el més xocant, el que més t'hagi impactat o el que més hagis gaudit davant dels micròfons. L'Enric remetia doncs a un succés, eh? A l'atemptat al RAC d'en Petrol. No sé si vols fer referència a això, eh? A esports estrictament o
sí, no,
dirigir-te també cap a altres àmbits?
No, perquè diguem, jo això ho faig per hobby, diguem, i tampoc doncs, no havia fet alguna de més jovenet, però en acabat m'ho vaig deixar perquè feia altres coses amb futbols i això. I ara al tornar, pues, clar, el que sí em va agradar molt i vam disfrutar molt va ser quan ja aquí a la ràdio em van deixar que fes en directe doncs, la Copa del Rei de l'any passat a Lleida, que el primer partit clar, havia estat un Reus-Liceu. I clar, resulta que el Reus pues, va golejar el Liceu i va passar, i llavors vam trobar pues, que el següent partit el vam haver de fer també contra el Lleida, el Reus també va passar i vam fer els tres, que la final va ser contra el Barça, que ja va ser més trista perquè el Barça va golejar, doncs va guanyar el Barça el Reus, però clar, aquests tres partits i visqueu d'aquella manera que, i tant en directe, no? El sentiment aquest de viure en directe que per mi doncs era nou i amb els companys que vam portar, que es van també juntar amb uns d'UAU Lleida Ràdio i amb sí. El Ricard Notari, documentarista, bueno, s'ho van passar també que enguany ja tots m'estan trucant de dir, enguany ho tornem a fer, enguany ho tornem a fer, i allí pues, vam gaudir molt perquè van passar d'anècdotes, és que te n'explicaria només d'aquells dos dies o tres, te n'explicaria un munt. Mira, te n'explico una així ràpida que encara,
sí.
Que encara l'altre dia rèiem amb el cap de premsa de la federació. Resulta que allà a la tribuna d'autoritats, pues clar, hi ha totes les autoritats, no? I clar, jo vaig veure que hi havia el regidor d'esports de l'Ajuntament de Reus, el Josep Cuerva, que és un noi pues, jove, no? Que jo l'havia tingut d'entrenador quan era petit i després de més gran, d'entrenador de futbol l'havia tingut, no? I es coneixem molt. I clar, estàvem fent la prèvia i dic, calla, que hi ha el regidor, hi ha el Pep, dic, vaig a cridar-lo perquè vingui, clar. Vaig sortir i allò amb els nervis, pues, vaig, Pep, 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 allò, cridant-lo allà al mig de totes les autoritats, no? I clar, em va vindre el cap de premsa i vaig, ei, volguem dir, què vols? Vull dir, digue-m'ho, home, no et fotis a cridar aquí. I no volia que el Pep, i llavors me'l van a buscar ell.
Déu-n'hi-do, de records, fins i tot alguns d'aquests dos que fan, que vistos ara posteriori, doncs fan treure'ns un somriure. Sílvia, periodista tot terreny, a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, tu segurament que en tens mil i una d'històries també per explicar.
Home, tinc moltes.
Què és el més curiós? No sé, si vols explicar-nos l'anècdota com l'Artur.
Mira, jo te puc explicar una anècdota, veus? Per exemple, comentaven retransmissions, un dels centres que vam retransmetre juntament amb el nostre col·laborador, el Raül Leal, que era ell qui comandava en aquells moments les retransmissions. En un partit d'ascens, a l'Hospitalet, va guanyar, i nosaltres en ple, bueno, retransmitint aquella il·lusió, aquella alegria, doncs amb ell, que el van començar doncs, amb el Cava, no? com la tele, no? Directament, no? I van sortir corrents perquè ens van començar a llançar pedres a l'equip contrari.
Que
llavors, clar, va ser la situació un tant entre corre, però al mateix temps estaven retransmitint que nosaltres havíem guanyat en aquell moment,
mare
no?
Mare de Déu!
I sí, clar, perquè bueno, a la gent no li agrada tampoc no, que a casa seva guanyi l'equip contrari i damunt doncs, que aconsegueixi doncs, en aquell moment l'ascens, no?
Déu-n'hi-do!
És una mica d'anècdota, perquè tampoc va ser res greu, van sortir corrents i ja està, no? I a més, mentre retransmitíem el partit, que després un cop aquí, arribat a l'Hospitalet, doncs vam celebrar com cara aquest ascens.
Enric, a tu a Reus no te'n vaig tirar mai de pedres, no?
No, el que passa, hi ha una anècdota molt curiosa. Jo llavors també era corresponsal de Televisió Espanyola i la televisió estava molt, el Reus estava molt oposat a Televisió Espanyola a Catalunya perquè deien que era culer i tot. I em va tocar entrevistar el president del Reus al mig de la pista a la mitja part d'un partit entre el Reus i el Barça de competició europea. i no volem, i no vam poder fer-la al mig de la pista perquè la gent cridant en veu alta, no volem culers, no volem culers, i vam tenir que anar-la a fer al despatx. I una que tinc molt bona d'anècdota és a l'any 79, jo feia segona divisió al camp del Real Madrid, al Bernabéu, Castilla Nàstic, era el mes de setembre, la vigília de Santa Tecla. Vaig començar a fer la retransmissió, la vaig fer tota la primera part, i la primera part em ve un empleat del Madrid i em diu, me dicen de su emisora que no está llegando nada, que la línia no funciona. Vaig fer la primera part en va perquè la línia no va connectar bé. En aquella època no és com ara, que tot es pot resoldre d'aquesta manera. La telefònica no va posar el pont bé i no va arribar res a Tarragona, i vaig estar 45 minuts explicant que, per cert, el Nàstic es va avançar al marcador i no ho va poder sentir ningú. Viatge en va.
Caram, coses de la tecnologia. A nosaltres també ens passa això, aquests ensurts més sovint o massa sovint els tenim. Però vaja, les tecnologies avancen i ara ens permeten, en aquest cas, no fer tota una primera part, m'atreveixo a dir, sense emissió. Sort tenim d'aquests whatsapps que ens arriben i que ens fan adonar d'aquestes errades tècniques. Us agraeixo moltíssim a tots que hagueu compartit aquesta estoneta de Dia Mundial de la Ràdio amb la gent del carrer Major. Enric, des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, una abraçada.
Ha estat un plaer, una abraçada.
Gràcies també a la nostra companya, la Sílvia Roman, des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. Sílvia, una abraçada.
Igualment, gràcies a vosaltres i llarga vida a la ràdio local.
Llarga vida a la ràdio local. I gràcies també a l'Artur i a la Laura, que els hem tingut als estudis de la nova ràdio de Reus. Una abraçada també per vosaltres.
Una abraçada, gràcies. I doncs això, força, i que ens dediquem més als esports, aquests minoritaris.
Passa un minut al punt d'un quart de set de la tarda. Eric, fa fred a Valls, però ens han dut un cafè que ens anirà la mar de bé per sí, encarar per aquesta recta final del programa, així que molt agraïts al cafè. Escolta, seguim parlant de ràdio i des de Valls. Explica'ns, qui ens acompanya en aquest set radiofònic que hem instal·lat avui aquí, just al davant del pavelló Xavier Tondo?
Mira, i també t'agradarà, perquè tocarem una de les seccions estrella del programa, els ODS.
Molt bé.
Perquè en aquesta vessant, aquesta darrera, el que volem fer també és conèixer com la ràdio ajuda a la vessant més social, com aquesta pot servir del tabú de la població i a les entitats en el seu dia a dia. És per això que avui hem convidat a l'associació al menjador social La Teulada, i ens acompanya un dels seus més membres, el Xavier Vilalta. Xavier, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I també a l'altra banda tenim a la Roser Roig, grup de Biòtica i Salut Comunitària. Roser, també benvinguda i molt bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Doncs els hem aplegat a tots dos perquè ells dos també fan ràdio. Ells tenen un podcast, el Xavier des del menjar social de la Teulada. Xavier, comencem amb tu. I quina és aquesta vessant, no? Com d'important és la ràdio per donar a conèixer també la tasca que feu des del menjador social de la Teulada?
Bé, a l'associació explico una mica com funciona, com se va crear. D'això fa 9 anys. Jo m'hi vaig dedicar d'en fa 5, no?, només. Però bé, l'Associació Solidària del Lladó, La Teulada, és una associació sense ànim de lucre, és una associació que està reconeguda d'utilitat pública i donem cobertura a gent que està en el límit de l'exclusió social, a persones amb rendes baixes o que rep ajudes i es veu peludes per arribar a final de mes, o també a persones que són pensionistes, una pensió mòdica, però que viuen sols. I això a La Teulada els ajuda a socialitzar una mica amb la gent, perquè, clar, una persona pensionista que visqui sola, amb edat, que no es relaciona amb ningú, doncs la Teulada ajuda aquesta socialització tan convenient, no?
I a més, també hem d'explicar que també des de l'associació La Teulada també s'ha engegat un podcast. De quina manera es dona a conèixer, no?, el menjar social la Teulada, com s'estructura, quins capítols heu dut a terme?
Bé, en temes de ràdio vam contactar amb en David Prats de la ràdio Ciutat de Valls i ens va oferir fer uns quants podcasts per donar a conèixer quina activitat fem i el qual ja he d'agrair, perquè va ser una idea fabulosa vist els resultats.
Idea fabulosa per què? Pel feedback que hi ha hagut, per generar també aquesta consciència en el si de la societat vallenca?
De fet, l'associació és bastant coneguda a la ciutat de Valls, tant com el seu promotor, el pare Joan Font, que per raons de salut i d'edat doncs, ha hagut de deixar momentàniament la ciutat de Valls, però d'alguna manera sí que hi ha hagut feedback, perquè en David m'ha dit que la quantitat de gent que havia escoltat el programa excel·lia, no? Vull dir, va ser molt important i això ens satisfà molt.
En aquest sentit, Roser, també des de la vessant del podcasting, també comandeu un podcast en el grup de Biòtica Subcomunitària de Valls. També què doneu a conèixer i com d'important és la ràdio també per donar a conèixer aquest àmbit també?
Doncs, a veure, nosaltres vam començar també amb en David, ens van oferir fer un podcast i un podcast que estava enfocat a la salut de malalties que, bueno, que tots coneixem i que tots patim, però que de vegades no es fa la suficient difusió i de vegades la gent no té aquesta informació que és molt necessària. Què va passar? Doncs vam començar una mica tímidament, però sí que és cert que han funcionat molt bé, però molt, perquè, clar, la gent ja sap, a l'escoltar els podcasts, coneix més sobre, perquè cada vegada doncs, fem temes de tabac, d'alcoholisme, de malalties com la fibromiàlgia. Cadascú va fent el que, dins del seu àmbit, doncs s'especialitza en algun tema concret. I aleshores, clar, el podcast què fa? Doncs fa d'altaveu. I dins de la salut comunitària què ens fa falta? Un altaveu. Perquè moltes vegades nosaltres podem fer cartells, podem fer incursions dins de la població, però sí que és cert que el que ens dona la ràdio i ens dona aquests podcasts és una veu que arriba pràcticament a quasi bé tothom. I això és molt important, perquè és una manera de treballar amb sinergia amb ells. Vull dir, ells ens ajuden a nosaltres perquè la gent ens coneixi, sàpiguen el que fem a nivell de comunitat i, és clar, per nosaltres la ràdio ha sigut un punt i a part. Sí, sí, és força important.
I quins inputs han rebut, a més, en aquests capítols, no, de la salut, com molt bé explicaves, aquesta tasca de difusió d'aquests continguts, com és el cas del tabac, de l'alcoholisme, també donar a conèixer aquest tipus de patologies i també de quina manera se'n pot extreure, això ha ajudat molt, no? També en el si de la societat i a més ajudar el grup de recerca biomèdica.
Exacte, a més perquè per exemple tenim ja dos tallers que es fan cada any, que un és l'escola de diabètics i l'altre és la de cuidadors. I això abans doncs, costava perquè la gent se n'enterés o s'enteraven amb el boca a boca i ara, realment amb el podcast, doncs clar, això se li ha donat una empenta. De la mateixa manera que quan vam fer el podcast sobre salut, vam fer l'ús dels medicaments, que era un altre punt que estava important perquè no es malmetessin medicaments si no feien falta, no? Amb el Dia Internacional de la Seguretat del Pacient. Amb la fibromiàlgia, el mateix, arrel d'aquest podcast, doncs hem arribat a l'associació, hem pogut fer unes xerrades de tot allò que fem. No sé, realment ja us dic que és un gran i un bon altaveu.
La ràdio des d'aquesta òptica, des d'aquesta vessant social, avui també en parlem a Carrer Major, establiré ara un nou punt de connexió als estudis de la nova ràdio de Reus, perquè durant els anys 2004 i 2012 aquesta emissora va impulsar el programa A Través d'Entendre, un espai punter de temàtica LGTBI, conduït per membres del col·lectiu H2O del Camp de Tarragona. La temporada passada, l'emissora i H2O van tornar a reprendre aquesta iniciativa i així va sorgir el Ram de l'Aigua, un espai que s'emet els divendres cada 15 dies de 8 a 9 del vespre. Un dels seus responsables ara mateix ens acompanya als estudis de la Nova, és l'Arnau Esteban. Arnau, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Per què és necessari un espai radiofònic com el Ram de l'Aigua?
Bueno, Ja que estem a la ràdio local, jo matisaré la pregunta i diré per què és necessari un espai radiofònic local aquí al camp, no? Perquè referents LGTBI, afortunadament, en tenim cada vegada més, però són referents doncs, nacionals, internacionals, celebritats que venen d'Estats Units, de Londres, de Madrid, fins i tot de Barcelona i tal, però aquí al camp, què hi ha? Aquí al camp, qui som? Aquí al camp som gent molt, molt més senzilla, som gent molt més humil, som gent molt més propera i el que volem fer és, des del ram de l'aigua, deixar clar que existim microreferents, que no volem ser celebritats ni molt menys, que som referents quotidians en matèria LGTBI i que som propers, que no cal marxar lluny d'aquí per ser LGTBI.
Costa més de dissenyar, per exemple, una escaleta i tractar aquesta temàtica LGTBI des de l'òptica local, que si agaféssim uns altres referents?
Sí, costa una mica més en el sentit que, per exemple, el ram de l'aigua, per la gent que ens escolti, sabrà que de tant en tant intentem entrevistar persones d'aquí del camp i del territori relacionades amb el col·lectiu LGTBI, evidentment. I ens costa trobar persones que vulguin mostrar-se públicament, també perquè existeixen en menor quantitat, i llavors, doncs, si bé la temporada passada podíem fer una entrevista a alguna personalitat pràcticament a cada episodi, en aquesta nova temporada que hem estrenat ara fa l'octubre passat, ens vam adonar que realment havíem de doncs, estirar molt el fil, perquè si no, dic, ostres, ens acabem, la gent s'acaba.
Arnau, explica'ns una miqueta com us organitzeu vosaltres. Ara aquí ens parlaven, per exemple, dels capítols. En el vostre cas ja sabem que és un espai de 60 minuts en periodicitat quinzenal. Parlaves ara de l'entrevista. Teniu blogs? Com ho sí. Heu estructurat tot això?
Mira, nosaltres actuem en directe, publiquem quinzenalment però treballem setmanalment, no? Cada setmana el dimarts és el dimarts de ràdio, i o bé gravem episodi i o bé l'organitzem el següent, tot i que com bé tu has dit s'emet els divendres. Llavors cada dimarts que no fem ràdio no venim a l'estudi a publicar, venim treballem a casa i ens organitzem per seccions, decidim una temàtica que vulguem tractar, que aquesta temporada van per ordre alfabètic. El primer episodi era la A d'armari, la B de virginitat també alta perquè volíem fer com una brometa, la C de drames, la D, bueno, Mario, per ordre alfabètic. I llavors a partir d'aquí cadascú organitza el seu bloc temàtic d'uns 10-15 minuts al voltant d'aquesta temàtica. Per exemple, l'últim que vam publicar era la G de grassofòbia, l'anterior era la F de fealdat, no vam fer a mi la de lletjó, no ho vam en català, però bueno. I per exemple, el meu company, el Jorge, fa la putivolta, que és com fa un recorregut pel salseig més divertit.
La putivolta?
La putivolta, sí, la putivolta és aquell concepte que fas quan vas de discoteca, quan vas de festa, i bueno, doncs vas allà a passejar-te amb el teu cubata amb la musiqueta i a veure què trobes, a veure què lligues. La putivolta es fa a les discoteques, però hi ha gent que és molt professional i les fa també doncs, biblioteques, cafès, teatres, pel carrer, és el safareig de fer-se conèixer. Llavors aquí recull el Jorge totes les seves experiències al voltant del llibotets, que a vegades triomfen, a vegades fracassen, però bueno, ens fem uns riures i n'aprenem. Després tenim la Marina, que és la meva companya bollera, que fa la secció titulada S'ha escrit un queer, on fa un recorregut cultural, audiovisual o literari amb referents LGTBI d'aquell tema en concret que estiguem tractant a través, doncs, com t'he dit, de llibres, sèries, pel·lis, influencers de TikTok, etc. Després hi ha la Berta, que és la nostra presidenta d'H2O, que coordina també el programa, que si de tant en tant porta alguna entrevista, doncs entrevista a la persona en qüestió. I finalment estic jo, que faig la secció que es titula Vestint colors, que és un joc de paraules entre vestint amb B baixa i amb E o vestint amb B alta i amb A, perquè els colors es poden vestir, es poden construir o es poden portar com a roba, i és la secció on que destinem a l'aprenentatge, a la cultura LGTBI, a la teoria, als conceptes, aquesta terminologia tan confusa que a vegades tenim. Intentem desgranar una miqueta a ser millors persones, intentar tenir una mica més de responsabilitat arrel del col·lectiu i intentar ser una mica millors activistes, sempre des d'una veu molt humil i molt constructiva, molt conciliadora, i sent molt conscients que no tenim cap veritat absoluta.
Déu-n'hi-do, molt, molt treballat, molt pensat tot, enguany, per cert. Arnau, arribeu a la Z?
Avui, enguany, no sé si rebrem a la Zeta, perquè tens alguna idea de Zeta?
No, 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 dic perquè, home, teniu força de programa, no sé si fins i tot es pot repetir alguna lletra de l'abecedari.
Sí, sí, el que vam fer, clar, la temporada 1 vam fer l'abecedari complet, però vam decidir per la temporada 2, en comptes de continuar-lo, vam decidir recomençar-lo. Llavors tenim pendents les últimes lletres de l'abecedari, que, bueno, la A l'hem repetit, la B l'hem repetit, però ara toca reprendre. Ho anem per la G, demà, bueno, en breu sortirà la H i la I, i esperem que tinguem tirada per arribar a la Z, i com si no, com l'Excel, la AA, i a seguir fins que acabi l'abecedari moltes vegades.
Déu-n'hi-do, ara ens explicaven quin és el feedback que tenen programes d'aquesta tipologia, d'aquesta tipologia, entenem-nos, que treballen o que fan ràdio amb aquesta perspectiva social. En el vostre cas, què us diu la gent, els oients?
Bueno, doncs, per exemple, de tant en tant et trobes com activistes militants. Per exemple, la setmana passada vaig anar a la presentació d'un llibre, La Capona de Tarragona, i una de les assistents em va dir, sí, tal, no sé què, t'escolto la ràdio, i jo, ai, quina vergonya, i alhora quina il·lusió, no? O sigui, adonar-te que, bueno, que per molt que la xarxa pugui semblar invisible, inexistent, o moltes vegades pues, que no palpable, doncs que de tant en tant et trobis gent que et fa feedback i dius, ai, sí, és que jo us escolto. Després tenim, evidentment, pues, molts amics, moltes amigues, moltes companyes militants que ens escolten assíduament, i que de tant en tant et diuen, escolta, això que vas dir l'altre dia, mira, que jo vaig informar-me tal, i que no és ben bé això, és ben bé això o altre, tal. I dic, ostres, sí, tens raó, no sé què, és guai. Llavors intentem fer com fer de rates i construcció per Instagram, i dir, escolta, que vam dir aquesta cosa, però, o el següent episodi, recalcar, que, mira, que ens vam equivocar en això.
El fer de rates, això també,
sí, sí,
quan toca perquè s'ha de fer, sense manies.
Correcte, a més que no tenim cap, és el que t'he dit abans, no tenim cap veu absoluta, no tenim cap fe dogmàtica, ni volem transmetre la nostra veritat que només és aquesta, saps? Volem ser superconstructius, volem ser superhoritzontals, i qualsevol persona que ens ensenyi coses noves, nosaltres estem més que agraïdes.
Mira, la companya Angie Aramayo, que precisament la tenim ara en aquesta entrevista al control tècnic, m'acaba de fer un WhatsApp i diu, a la ràdio ens els estimem molt. La gent que fa ràdio, la gent que fa ràdio se l'ha d'estimar. Estem fora de temps perquè són dos quarts en punt de 7 de la tarda i ara tenim l'informatiu territorial amb la companya Dona la Torre, l'editora de l'informatiu, l'Anna Plaça. Ara de seguida li donem pas. En tot cas, abans de marxar, m'agradaria preguntar als nostres convidats com creixen aquests projectes de ràdio social. Xavier, com es fa gran, per exemple, un podcast que realitza des de la Societat Teulada?
Bé, en tenim de programats per fer en el futur, bueno, no tan futur, si de cas ja, no? I ens agrada fer-ho, potser al començament tenia certa arrencança, però, caram, potser era una mica la por a parlar amb un micro, però això passa de seguida, i estic esperant, vaja, que en David me digui, va, que hem de gravar en un, i això ens agrada molt, perquè així podem arribar a més gent de la ciutat, al qual animem, doncs, perquè es facin socis a l'associació, i és un bon medi, crec, per aconseguir-ho.
Ara el pressionarem al David, que el tenim aquí, entrat en antena tot just quan hem arrencat el programa, ara li anem per darrere a insistir. Com pot créixer, Roser, el podcast del grup de Bioètica i Salut Comunitària?
Doncs amb molt de carinyo, perquè igual que amb ells, ja us he dit, vam començar una mica tímidament, la por a parlar amb un micròfon, i bueno, ara ja la cosa està encarrilada. Estem molt contents perquè també veiem els resultats. La gent està contenta, sabem el feedback que algunes persones ens donen, i nois, endavant, endavant, sense parar, i ara tot el que es posi pel davant, doncs ja contents, realment amb ganes de fer-ho, amb ganes de fer-ho, i molt contents.
Arnau, des de Reus, penseu des d'ActoZoo en el futur del ram de l'aigua?
Uf, homes, sí, pensem i tenim ganes i tenim idees, no s'esgoten, llavors això ens dona molta energia per continuar. És com dir, uah, això seria un altre tema, doncs vinga, a la cua, i a la cua del tema, perquè realment les perspectives no s'acabarien mai. Llavors, sobre el que has dit tu abans de com créixer i com millorar, doncs està a xarxes, està a plataformes de streaming, Spotify, e-books, el que sigui. La gent, quan els dic que gravo un podcast i que a més a més el publiquem a Instagram, però és que el gravem a la ràdio local, flipen, és com, uau, com pot ser que la ràdio local faci això? I dic, pues, home, clar, es fa, clar que es fa.
Javier Vidalta, Roser Roig i Arnau Esteban, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta avui en el marc d'aquest carrer major especial Dia Mundial de la Ràdio per molts anys.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per la veu que ens heu fet donar.
A reveure. I nosaltres que ho haurem de deixar, Eric, perquè passen ja 3 minuts al punt de 2:15 de la tarda, és tard i...
Està, tu vol ploure.
No. Ploure no.
Avui fred. Era bon dia, però se'ns ha quedat un dia fred.
Fred. Sí, en tot cas el que farem ara serà donar pas a la nostra companya Dona la Torre, l'editora del tram informatiu Lana Plaça, perquè ens posi el dia amb tot el que passa al nostre territori.
I tant que sí.
Eric, que acabis de passar molt bon dia amb la ràdio.
Igualment, bon dia molt bé a la ràdio, visca la ràdio.
La ràdio, començàvem dient que és un vici, que anem drogats de ràdio, que som uns malalts de ràdio, perquè la ràdio enganxa, perquè la ràdio enamora i perquè la ràdio és vital. Així que els emplacem demà a partir de les 4 de la tarda a la seva sintonia de proximitat. Cordials salutacions d'un servidor, Eduard Virgili. Passeu bé.